Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
Caracolea 1, caracolea 2, remate.
És un animal.
Golazo, gol, 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 gol.
Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
Veus l'escaire, allà te la col·loco.
Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
Què tal? Com esteu? Benvinguts al Què t'hi jugues d'aquest divendres 26 de juny. No sé si ja teniu clar Adrià Soldevila i Albert Bermúdez. Què fareu aquesta nit, aquesta matinada, per aguantar desperts fins les 2 de la matinada per veure aquest Espanya-Uruguai?
Jo tenia el Netflix obert.
Netflix obert?
Sí, és a dir...
Han posat Torrent de Presidente, crec.
Veus? Coses avui. Així. Coses així. Mai ha estat més.
I la finestra, potser, no? Per passar la
finestra
nit una
oberta.
Mica millor.
Finestra oberta, molt, home, molt oberta.
Obertes i ventiladors, segur. No, però jo, mira, jo tinc partit avui a la nit, tard, i entre que acabo un dutxo i tot arribo a casa, quedarà una horeta per començar.
Jo també tinc partit avui a la nit
tard. Doncs ja tindràs la prèvia de Carrusel.
Jo també jugo avui tard a la
nit.
Sí.
I tu què faràs, Pau? Com, bueno, tu amb la diferència horària, no sé, ja suposo que el jet lag el tens superat.
Jo encara estic com si fossis a les 2 de la nit. Perquè no sé això, jo, de canviar l'horari. Cony, jo vaig amb l'horari d'Estanyol. Jo vaig a tot arreu amb l'horari d'Estanyol. Per mi, ara és mitjanit. Saps què vull dir? Ara jo tot just em llevo, faria els meus esmorzar tan tranquil, per tant...
Què esmorzes, tu?
Serà difícil per mi avui, perquè el que esmorzo,
sí.
Pa amb pernil, pa amb tomàquet i pernil.
Pensava que potser eres de llet amb cereals, així.
No, no, això és l'únic que estic podem fer aquí als Estats Units. Als Estats Units és l'únic que es pot fer. Llet, cereals i coses guarres. És una llàstima.
És que s'ha d'aguantar, eh? És veritat que a partir de 11:45 arrencarà la prèvia de Carrusel Deportivo. Estarem distrets des d'aquella hora, però...
Treballar fusta, també ho faig.
Que no sé si us agrada o no aquest horari, si preferiu que sigui així o preferiu llevar-vos al matí.
Jo? Aviam, jo què vols que t'hi digui? A mi em costarà avui, eh? Jo avui, si no estic del tot fi, espero que ho entengueu.
Bueno, doncs no pateixis, que avui serem comprensius amb tu, Pau.
Jo crec que un divendres a les 2 de la matinada, home, millor que a les 6, evidentment, millor que a les 6 del matí, que hi ha partits a les 6, hi ha partits a les 3, a les 4, millor a les 2, i que sigui un divendres tampoc és tan dramàtic.
A mi m'han llamat padres de jugadores que no les dejan jugar esta noche.
Ja m'ho imagino, seleccionador.
Hausen es posible que no llegue.
No, Hausen seguro que no.
Sus padres le están protegiendo. No, pero Cubarsí, pues es posible que no pueda jugar porque están sus padres tocándome las pelotas.
Las autorizaciones, ¿no?
Las autorizaciones son difíciles, son complicadas, pero bueno, escucha, pues...
¿La de Lamine la tens preparada?
Lamine, pues sí, claro, si su padre no le importa.
No, doncs aleshores, si ja tens la de Lamine, crec que ja ho tens mig solucionat.
Sí, sin problema. Oye, además es un partido facilillo hoy, ¿no? Que és Uruguai. No,
bueno, ara en parlarem,
¿Quiénes son esta gente?
No ho doni per fet. 12:08, va, des d'ara i fins les 2, què t'hi jugues a Ser Catalunya?
Què t'hi jugues al migdia? És la nostra sintonia. L'esport sona diferent, amb la força de la gent, el sí que saps que la dia. Ser Catalunya t'activa, informació i alegria. La ràdio és un referent, és emoció i sentiment, la nostra forma de vida.
És un dia intens, perquè, com us diem, aquesta matinada la selecció espanyola juga el pas a 16ens de final del Mundial en l'últim partit de la fase de grups contra l'Uruguai de Marcelo Bielsa. Espanya ja està virtualment classificada, tot i que encara no està garantit la classificació matemàticament, però queda per veure si passa com a primera de grup o com a segona, i fins i tot encara podria ser tercera de grup si perd Espanya contra l'Uruguai i Cap Verd guanya a l'Aràbia Saudita. Segurament això no passarà. Ara mateix són les 12:10 a Catalunya, són les 4:10 de la matinada a Guadalajara, així que, si us plau, un fort aplaudiment per rebre el Què t'hi jugues, al Santi Ovalle. Santi, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Gràcies per despertar-te per fer aquesta prèvia en directe amb nosaltres. Un partit, deia ara el seleccionador, que és fàcil. No sé si des d'allà ho veieu d'aquesta manera.
Sobretot perquè Uruguai ve feta un polvorí absolut. És un equip on hi ha molt mal l'ambient intern, que ha empatat dos partits els dos partits del grup, contra Cap Verd i contra l'Aràbia Saudita, i jo els he vist en directe, els partits, i la veritat és que els dos primers no han jugat absolutament a res. Però és Uruguai, i mai se sap. Espanya, doncs, arriba bé després del segon partit, de resoldre els dubtes que havia deixat en el primer contra Cap Verd, amb aquella primera part espectacular que va fer contra l'Aràbia Saudita. Jo espero el mateix 11 que el partit d'Aràbia Saudita, amb Baena per l'esquerra i amb aquest mig del camp, amb Rodri, Pedri i Dani Olmo com a mitja punta al costat de Lamine Yamal. I a partir d'aquí, doncs, amb un empat, molt s'hauria de torçar la pel·lícula i molts gols s'hauria de fer Cap Verd per no ser primers de grup. I és una bona, un bon escenari per la selecció espanyola per passar a primera de grup i per enfrontar-se teòricament a Àustria.
Iremos a por todo, ¿eh? Y nosotros iremos a por todo, ¿eh?
No, tú no.
Tú no puedes jugar, no arriba a temps, no, Santi Araujo. Yo soy Uruguay. No se ha recuperado a temps.
Yo soy el corazón.
No arriba.
Soy el corazón de Uruguay.
Desde la grada vas a tener que ayudar a los tuyos.
No, pues claro, a tope. Estaremos fuertes. Yo animando soy el mejor. Lo he demostrado esta temporada.
Mira, ara que parla de millors, Araujo necessita puntuar a Uruguai per passar a setzens, Santi, i parlant de millors, segurament amb un dels millors jugadors, si no el millor de la història de l'Uruguai, heu parlat aquesta matinada, l'Arquero.
Tens algun dubte que és el millor?
No, però de vegades aquestes afirmacions tan categòriques, millor posar-la un dels millors i així no s'emprenya ningú.
Escolta, si dona una entrevista a l'Arquero, el millor de la història.
El millor de la història, tens tota la raó.
No hi ha cap mena de dubte. Luis Suárez, el tercer màxim golejador de la història del Barça, el primer de la història d'Uruguai, un autèntic mite del Barça i del futbol. Luis Suárez, que va seure's amb Manu Carreño al Larguero i que va explicar com està veient, entre altres coses, el Mundial del seu millor amic, de Leo Messi, y cómo la está viviendo él como persona muy propera desde dins.
Le escribo después los partidos, pero ya lo insulto, es decir, basta, ya no hay palabra para decirle ni felicitaciones, ni esto, ni lo otro. Pero la verdad que es increíble, tenés que aplaudirlo y tenés que seguir disfrutando y prender la tele para cada partido, porque cada partido hace cosas diferentes, te sorprende, pero él es tan competitivo, tiene esa forma de querer seguir siendo el mejor. No, y que lo más fácil hubiese sido ser campeón del mundo en el 2022 como fue, y decir, hasta acá llegué, pero acá está él con el ADN del competitivo, con su selección.
Un Luis Suárez que està molt pendent de la selecció espanyola i dels jugadors del Barça i que valorava així el paper de Lamine Yamal i de Pedri.
Lamine desde que empezó ya se ve y es un jugador que está empezando, es un jugador que está asumiendo la responsabilidad, está asumiendo lo que se espera de él para España, pero España para mí ronda mucho también en el centro de campo de lo que haga Rodri, Pedri, que para mí es top de lo top.
Li vam preguntar també per la situació de Julián Álvarez, si encaixaria al Barça, com veu el gest que ha fet per intentar marxar de l'Atlético de Madrid al Barça, i va explicar la seva història, molt similar a la de Julián Álvarez. El 2013 li va passar a Luis Suárez, també va fer una declaració pública per abandonar el Liverpool i explicava així la seva experiència.
El Barcelona y cualquier equipo del mundo lo va a querer y va a querer pagar lo que sea. Cuando uno se declara en ese momento de querer dar un paso al costado, de un cambio, a mí me tocó la misma posibilidad cuando yo estaba en el Liverpool, cuando declaré que me quería ir al Arsenal en 2013 y vino el capitán, vino Gerard en ese momento, porque el Arsenal jugaba Champions y el Liverpool no, yo me quería ir, quería jugar Champions y vino Gerard y me convenció a mí. Yo salí a pedir disculpas en ese momento porque no habían sido buenas las declaraciones. Me entregué por completo al Liverpool y a los dos o tres partidos la gente ya me amaba y fue mi mejor temporada en el Liverpool. Es que el fútbol es muy intrascendente, nunca sabes, o capaz que Julián se planta y dice ya está, ya es mi decisión, pero va en cada uno, ¿no?
No sé si te imaginas, sobre... Santi, aquest escenari amb Julián Álvarez com a protagonista.
Què vols que et digui? El futbol n'hem vist de tots colors, això segur. I tal com es posa l'Atlético, que no té cap mena d'intenció a negociar amb el Barça, jo li veig complicada solució.
En tot cas, molt interessant aquest paral·lelisme que establia Luis Suárez del Larguero entre el que li va passar a ell a Liverpool i el que li pot arribar a passar a Julián Álvarez aquest estiu, Santi.
Sí, absolutament. I un Luis Suárez que va analitzar així en quin moment arriba Uruguai al partit contra Espanya.
El uruguayo está acostumbrado a este tipo de situaciones, va a sacar su rebeldía, va a sacar su entusiasmo de querer demostrar por qué somos Uruguay y bueno, y hay un plantel de jugadores que se destaca a nivel mundial, que son importantes en los mejores equipos del mundo y que tenemos que confiar en ellos, que lo van a poder sacar adelante un buen resultado para ser primero el grupo, para pasar o lo que sea, pero de alguna manera va a haber ese entusiasmo porque a nosotros nos gusta esta situación.
Un Luis Suárez assegut a les oficines d'Inter Miami, vestit amb la seva samarreta rosa del conjunt americà, que també va parlar del seu club. Ell té un club que es diu Deportivo LSM, Deportivo Luis Suárez Leo Messi. Jo, si fos nen, m'agradaria jugar a un club que es diu Deportivo Luis Suárez Leo Messi i que està a Canelones, a Uruguai, jugant a la tercera divisió.
Sí, van ser,
si
aquí
voleu...
riuen a la taula, Santi, estan de divendres.
Bueno, podem fitxar jugadors d'allà o no? Podem fitxar jugadors d'allà o no?
Sí, sí, sí.
Canelones?
Pot fer una excursió, si vol, a Canelones.
El podem enviar de corresponsal, president, si vol, a Canelones.
El Club Deportivo Canelones.
15 minuts de xerrada entre Luis Suárez i Manu Carreño, que si les voleu recuperar, doncs a la web de la cadena SER la teniu. Jo crec que no hi ha un protagonista més aura d'Uruguai que Luis Suárez.
Sens dubte, l'entrevista amb el millor jugador de la història de l'Uruguai, que podeu recuperar, com diu el Santi, a les xarxes socials de la cadena SER, també a la pàgina web. S'enfronta l'Uruguai contra Espanya. Santi, ho deies abans, s'espera el mateix 11, no?, a l'equip de Luis de la Fuente.
Sí, sí, sí. Jo no espero cap canvi, pel que sabem que ha anat provant Luis de la Fuente els darrers dies. Doncs és aquest, amb Unai Simón a porteria, Pedro Porro al lateral dret, Cubarsí, Laporte, parella central, i a l'esquerra Cucurella, amb Rodri, amb Pedri i amb Dani Olmo, i al davant Lamine Yamal a la banda dreta, a l'esquerra Baena, i en punta Mikel Oyarzabal. Això deia De La Fuente sobre l'11 contra Uruguai.
La actuación del otro día de los jugadores me invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento. Yo sé que cualquiera que salga lo va a hacer bien. Yo ya sé el equipo que va a jugar, pero esta tarde-noche pues evidentemente le damos un último repaso con todo el grupo, el cuerpo técnico, y sacaremos, pues si hay alguna duda, me aclararán o simplemente será refrendar y reforzar la idea que tenía en un principio.
Davant hi serà el Loco Bielsa, que és un entrenador peculiar i que aixeca diferents opinions, depèn de qui opini sobre ell. Luis de la Fuente, per exemple, és un gran admirador de Bielsa.
Yo he sido y soy un gran admirador de Marcelo Bielsa. Le he seguido mucho su trayectoria. Cuando estuvo de entrenador en Athletic, estuve 18 meses en el Parry y estuve 5 meses, 4, 5, 6 meses yendo a Lezama a ver todos los entrenamientos de Marcelo. Tengo todos los entrenamientos grabados durante todo ese tiempo. Aprendí muchísimo de él y es un entrenador que ha sido muy innovador en muchos aspectos futbolísticos. Declarado admirador. Yo, para mí es un honor, un gusto enorme poder jugar contra él.
Bielsa també es va declarar admirador de Luis de la Fuente, que se besen, però al partit d'avui esperem que guanyi Espanya.
A les dues de la matinada juga aquest Espanya-Uruguai, també juga l'altre partit del grup H, el Cap Verd-Aràbia Saudita, i sabrem com queda finalment la classificació del grup. Amb aquest format del Mundial encara és molt difícil fer previsions, però si Espanya es classifica com a líder de grup, evitaria la part complicada del quadre. A Dallas hi tenim el Bruno Alemany. Bruno, què tal? Bon dia.
Què tal, Elena? Bon dia. Doncs sí, el primer que ha de fer la selecció espanyola es asegurarse ser primera de grup. Aquí evitaria jugar contra l'Argentina, òbviament, al partit de setzents de final, i segurament aniria per una part del quadre més, anem a dir, amable. El possible rival, si tot passa el que ha de passar, podria ser o Àustria o Algèria. No serien rivals dèbils, però tampoc temibles per una selecció com l'espanyola. Als vuitens de final, si tot va com ha d'anar, en condicions normals seria Portugal. Però clar, si Portugal no acaba segona del seu grup, és a dir, si pot guanyar Colòmbia l'últim partit, aquí seria Colòmbia el rival, que també seria un rival complicat, però ni molt menys seria un dels grans candidats a guanyar la Copa del Món. als quarts de final, fent una projecció del més probable, podria ser Estats Units, que està sorprenent fins al moment, però tampoc és una de les grans candidates a guanyar el títol. I ja en unes teòriques semifinals parlaríem d'un França o Alemanya o Països Baixos, fent una projecció normal, seria França la semifinalista. No és una part del quadre fàcil, ni molt menys, però és veritat que, sobretot, si evita que sigui Portugal, la dels vuitens de final, el panorama per Espanya no és ni molt menys temible, evitant seleccions com Argentina, com Brasil. Trobo que Anglaterra, fins i tot, que podria ser un rival temible, i que Espanya estaria, sobretot, insisteixo, si no s'enfronta a Portugal, gairebé obligada a arribar fins a les semifinals. No té ni molt menys un panorama complicat. Espanya s'hi passa tot el que ha de passar i és capaç de ser primera de grup.
Doncs veurem com queda finalment el quadre d'Espanya. Moltes gràcies, Bruno. A partir de 11:45, ja sabeu, teniu Carrusel Deportiu amb tota la prèvia. Santi, no sé què faràs tu des d'ara i fins les 2 de la nostra matinada, que serà el partit per aquí, per Guadalajara.
Guadalajara.
Algú li vol que et vagis ambientant.
Escoltar el que t'hi jugues i escoltar aquesta cançó en bucle, veure una miqueta del Haaland Mbappé.
Amb el Muro de França a les 9 de la nit, partides.
Perquè comença el carrusel a 8:45. A 8:45 comença el carrusel. Ja fins que la matinada reclami, així que dia gran de futbol. Toca viure el com toca, valgui la redundància, i Espanya classificar-se primera de grup, anar pel camí d'Àustria, que aquest que acaba de relatar el Bruno, que a Portugal fàcil, i fins a semis estem ja classificats.
Doncs a veure, dilluns veurem quins pronòstics has encertat, Santi. Que vagi bé per Guadalajara, esperem la teva historieta del cap de setmana el proper dilluns.
Ah, clar, que no hi ha que t'hi jugues demà.
No, demà no hi ha que t'hi jugues. No, afortunadament, deixa'ns descansar algun dia. Però dilluns tornem, eh?
Vale.
Vale? I ara et deixem dormir una miqueta. Gràcies per haver-te llevat a les 4 de la matinada per entrar al que t'hi jugues.
Adeu a tothom.
Adeu, Santi.
Bona nit.
I segur que ja tenen un llistat de coses dels trucs aquests que dèiem per aguantar tota la matinada. Són el Cristóbal Chacén i el Tio Faja.
És bastant probable.
Que, com ja sabeu, aquesta nit tenen cita i festa al Casino de Barcelona. Cristo, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Elena. Si el Santi Ovalle canta Guadalajara, Guadalajara, jo canto Casino Barcelona. I a més us dic una cosa. Un tema molt important. Es pot cridar. Ho dic perquè sé que molts de vosaltres aquesta nit veureu a l'Espanya-Uruguai a casa amb la família dormint
i que no podreu cridar. I els veïns dient que no cridis, clar.
Està molt bé.
Clar, bueno, i la pròpia família. Sí, doncs sí, al casino, podreu cridar, us podreu desfogar, podeu sortir de festa després, podeu fer el que vulgueu. Casinobarcelona.com per descarregar les entrades i viure una prèvia amb el Tio Faja, amb el Gonzalo. Amb el Jordi Martí, Elena.
Sí, ja venia... Ja està fent la prèvia, el Jordi, ja t'aviso.
És que pensa que, clar, surts a les 4 de la nit, que és l'hora punta.
Clar, és curiós, no? El Santi es desperta a les 4, nosaltres anirem a dormir a les 4.
Marató.
Serà una nit extraordinària, crec que és el millor partit dels que portem fins ara, a més amb l'afegit de que pots eliminar Valverde, el pots enviar cap a casa.
A fer de Valverde.
I espero que Luis de la Fuente doncs faci jugar d'entrada a Lamine i als bons.
Ens deia el Santi que sí, que apunta que repetirà l'11. Qui segur que es desfoga, pel que deies ara, Cristo, és el Tio Faja. Javi, què tal? Bon dia.
Buenos días, aquí estoy fumando mate. Para aclimatar el cuerpo ya.
Pero Javi, que eso no es fumar.
No, es que esto es se bebe.
Bueno, yo
es
ya
como una infusión, eso, ¿no?
Ya me habéis entendido. Esto es maravilloso. El programa ya es que está siendo surrealista. Habéis aplaudido a mi sobrino Ovalle por estar despierto a las 4 de la mañana. ¿Qué? Un sujeto que se ha criado en la pista del Malals de festa a esa misma hora. Es que es acojonante esto.
Però bueno, li agraïm l'esforç perquè ara té tota una jornada per endavant de connexions, partit i dia exigent, i ha volgut començar-lo amb nosaltres.
Qué barbaridad. Y luego muy de acuerdo...
Tío Faja, ¿tengo motivos para estar preocupado o no?
¿Tenéis motivos
para estar
preocupado?
Tengo motivos para estar preocupado, sí.
¿Tienes motivos para estar preocupado? Yo creo que no sería bueno que hoy entrara en ese antro.
Pues...
No hay alternativa, no hay alternativa.
No puedes no hacerlo.
Y luego, una cosita, muy a favor de las palabras de Luis Suárez, apoyando mi tesis doctoral. O sea, a Leo Messi hay que insultarlo. O sea, ya se han acabado los elogios y los... No, directamente hay que insultarlo. ¿Hola?
Sí. Necesito que...
Pero desarrolla.
Sí, porque no entendemos.
Bueno, pues ya no sirven los elogios. Ya está bien, llevamos 20 años de elogios. Hay que insultarlo. De hecho, a Ley, las mejores aventuras, los mejores amores de nuestras vidas empiezan de un insulto.
Yo, Javi, no sé yo si vas bien ahora mismo, ¿eh?
No, sí. Cuando, o sea, de tus oyentes, por ejemplo, cuando tú estás rozando el cielo, tus oyentes te insultan, te lo garantizo. Sonríen y dicen, ¿qué hijo de tal? Ese es el éxito. Ese es el éxito, que te insulten, coño.
Escolta'm, Cristo, i tots els que vulguin venir aquí amb vosaltres a viure la festa al casino, què han de fer els oients?
Sí, perquè portem aquí 10 minuts parlant i encara no m'ho he explicat res d'aquesta nit.
Segur que ja ho saben, però per si hi ha algun despistat.
Sí, aviam, a tota la família del que t'hi jugues. Aviam, aquesta trucada per què és? Per explicar-vos que aquesta nit estarem a partir de la 1:45 amb el Tío Faja, amb el Gonzalo, amb el Jordi Martí i un servidor per fer la taverna mediàtica des del Casino Barcelona a la sala Cotton, fresquets, amb aire condicionat, pantalla gegant, una barra de bar, bon ambient, gent maca, o sigui... Ah, sí, important el tema, especialment de l'aire condicionat, perquè fa una calor que no pot estar. Doncs això, que si voleu venir, us podeu descarregar les entrades a casinobarcelona.com, o, escolta, si ara pel que sigui, mira, no teniu el telèfon a mà o el que sigui, veniu directament i baixeu a la sala Cotton. Recordeu, important, no poden entrar menors, també crec que menors a les 2 de la matinada no vindran, però jo us ho recordo per ser un cas, i que és molt important portar el DNI, perquè si no, no us deixen entrar al casino. Vale, allà tothom identificat. Exacte.
Perfecte, Cristóbal. Doncs, si et sembla, dilluns fem la història de com ha anat aquesta nit, que, com dius, promet.
Sempre que tu vulguis, i deixa'm ja per tancar, que tinc, o sigui, ja us ho vaig dir l'altre dia, José Luis Moreno, noche de fiesta. Se'n recordeu, no?, que anava regalant. És que tenim de tot per vosaltres. O sigui, és molt difícil que vingueu i no trinqueu alguna cosa. Entrades per concerts, experiències al circ...
Doncs plan i millorar, Pla Cristo, per aquesta nit, doncs.
Festival. Vinga, va.
Allà hi serem els del que t'hi jugues. Gràcies, Cristo. Gràcies, Javi.
Esto no va a acabar bien.
Fantástico, es lo que
ya creo. No empezó bien tampoco.
No.
Què és això, Solde?
Doncs això és una cançó que es diu La Minya Mal, que ha fet un grup que es diu Pity Me Boys, un grup madrileny, tots madridistes han fet una cançó sobre la minya mal i el que significa ser famós molt jove.
Juanjo Adán, cantant de Pity Me Boy, què tal, com estàs?
Què tal, com estàs? Un placer estar aquí, la verdad. Un programa que para bien o para mal me cambió la vida, así que estoy muy contento.
¿Y cómo te hemos cambiado la vida? Explícanos.
Pues mira, yo me acuerdo hace 2-3 años de estar en el gimnasio y que sacase la exclusiva del caso Negreira, y la verdad es que me cambió la vida porque encontré muchas explicaciones de mi adolescencia resueltas y luego desde entonces tengo como sentimiento de orfandad hacia el fútbol español, de hago esfuerzos, pero ya no, nunca ha vuelto a ser lo mismo, como el primer amor.
Ya, ya, ya. Bueno, pues creo que les pasa a muchos, ¿eh? La sensación que tú describes de
recordad de que son madridistas, ¿eh? Recordad
sí, sí,
eso,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Juanjo, te iba a preguntar. Dime, sí. Dime, perdona.
No, que ya que estaba hablando del tema, para zanjarlo, me gustaría mostrar mi máxima admiración hacia el ejercicio de periodismo documentado, libre e incómodo que hacéis, hicisteis y seguís haciendo. Así que mi más sincera enhorabuena.
Muy pues, agradecido.
Te lo agradecemos. Juanjo, te iba a preguntar que cómo un grupo de música, todos madridistas, como nos decía ahora Adrià, acabáis haciendo esta canción a Lamine Yamal.
A ver, citando al más grande, a José Mourinho, Lamine Yamal es el...
Esta
es
fuerte, tienes
razón, tienes razón, sí, que continúa con la frase, por favor.
Es el puto amo. Continúa con la frase. De esta sala. De don Lamine Yamal. Lamine Yamal es todo lo que en algún momento un niño, incluso ya un adulto, sueña con ser. Que de la noche a la mañana des un pelotazo y acabes siendo de las personas más famosas, que tienes todo a tu alcance de la noche a la mañana. Fiestas, lujo, dinero, evidentemente, coches, chicas, lo que sea. Y la verdad, Lamine Yamal es... O sea, no es una, la canción nuestra de Lamine Yamal no habla específicamente solo de Lamine y de fútbol, sino es una, la mejor imagen que podíamos encontrar dentro del imaginario colectivo, pues para hablar de eso, de la fama.
Oye, Juanjo, y por aquí, por Madrid, nuestros compañeros nos dicen que sí, pero es verdad que a veces nosotros nos vivimos en una burbuja, ¿no?, en el mundo este del periodismo deportivo, y quizá la tenemos algo distorsionada, pero en la calle, por ejemplo, en Madrid, ¿la gente también es tan fan de Lamine Yamal como tenemos la sensación aquí?
Mira, yo creo que es la época en la que más se ven camisetas del Barça o de la selección española con nombres de jugadores del Barça, seguramente. Vamos, yo tengo 30 años y Lamine yo creo que es de las personas que... O sea, todos sabemos aquí que la gran mayoría aceptamos que es el mejor del mundo y es un orgullo para nosotros que juegue con la selección también. O sea, no es como otras épocas en las que hemos rivalizado, que si Messi, que si Cristiano. O sea, hay una unanimidad yo creo grande de que Lamine es un jugador muy, muy especial y seguramente el mejor del mundo.
Bueno, después de decir que Mourinho era el mejor, ahora decir que Lamine es el mejor, no, está bastante, bueno, está no, bastante bien.
Bueno,
te quería preguntar yo, oye, vuestros amigos, vuestro público, ¿cómo se lo ha tomado esto de Lamine Yamal?
Como decía, hay mucha aceptación. Y muchos aún soñamos con ver a Lamine vestido de blanco. Y si es a las órdenes de José Mourinho, ya ni te cuento.
Esto ya es un poco más complicado, creo.
Bueno, a ver ¿cuánto pagarían? Pues, depende.
Yo creo que habría que reventar la banca, ¿eh? Yo sé que allí a vosotros el dinero os pierde. O sea, yo creo que es posible. Yo si pusiese entre 200 y 250 millones, bueno, por 250 lo traía encantado.
Yo no son muchos nuggets eso, cuidado.
Mira, y os regalamos a Mbappé si queréis, de paso.
Uy, por 250 millones de Mbappé.
Paso.
No convences a Adrià, Juanjo, pero nos ha encantado la canción de Lamine Yamal, de Piti Me Voy, y por eso en el Keti Jugas os queríamos saludar, porque nos despierta curiosidad de que un grupo de Madrid, madridistas, dediquéis esta canción por título Lamine Yamal, que suena así de bien. Muchas gracias, Juanjo Adán, por estar en el Keti Jugas.
Ha sido un placer, muchísimas gracias.
Nico, de momento está bien donde está.
¿Saps el que li agrada a Lamine Yamal, de veritat? En realitat, saps el que li agrada?
Ja lo sé, ja. És que li gusten les capibaras. A mi hijo le gustan las capibaras. Le gusta Mr. Wonderful, le gusta Wonder Goal, que es la colección espectacular, una colección mundial. Con sus bolis, con su... El seu clau és burrable... es una locura. Wonder Goal, hombre, es que es una cebra. La gente está todo el rato buscándolo. No, a mi hijo también. Pero a los bolígrafos de Wonder Goal, vamos. Y ahora ya sabes que hay gente que está llamando ya.
Como al Sergi. Sergi, ¿qué tal? Bon dia.
Bon dia.
Des d'on ens escolta, Sergi?
Ara soc a Sant Joan d'Espí, però soc de Vilanova de Geltrú.
Molt bé, et pillem en ruta. I per qui serà aquesta caixa de les capibares?
Doncs per Lamine Yamal.
Per Lamine, mare meva, molt bé.
Ja està, és fantàstic.
No l'havies amanyat tu, esto. Contamos
todo.
Para ti no.
Bueno, para mi hijo. Al final, todo lo que es de mi hijo es mío.
Sergi, doncs gràcies per escoltar-nos. Per tu, el premi de Mr. Wonderful. I res, ja, que... Digues.
Saps que a sobre és el meu aniversari avui, eh?
Què dius, ara?
Home, ja, no?
Moltes felicitats. Sí. Quants anys fas? Gràcies. Es pot dir o ja no?
Sí, i tant, 38.
Ah, molt bé, molt jovenet, Sergi, encara. Te'n passa l'abuelo ja,
Te'n passa l'abuelo.
Doncs res, mira, bueno, un regal d'aniversari per tu, Sergi, que les gaudeixis molt.
Moltes gràcies.
12 adeu. I 35. Adeu, Sergi. 12 i 35. Willy, què? Anem a repassar l'actualitat del dia, no? Que se'ns ha fet tard.
Sí, això.
Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
Avui amb la Laia Pujals. Laia, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Ja tenim definits els primers encreuaments de setzens de final del Mundial amb l'èpica remuntada d'Equador.
La tricolor havia de guanyar contra Alemanya per a tenir opcions al Mundial després d'una derrota i un empat. Amb els crits de l'afició de Si se puede, Equador va aconseguir remuntar el partit i es classifica provisionalment dins el grup de les millors terceres. Costa d'Ivori ha passat de fase de grups per primera vegada, Països Baixos i Estats Units acaben primeres, Austràlia i Japó segones i Suècia comparteix amb Equador la classificació al grup de tercers. Els encreuaments definits fins ara són Sud-Àfrica-Canadà, Brasil-Japó, Països Baixos-Marroc i Estats Units-Bòsnia-Herzegovina. En un últim punt del Mundial, la FIFA ha comunicat que en el partit entre Iran i Egipte es podran exhibir banderes LGTBIQ+, a la grada coincidint amb el Dia de l'Orgull, tot i la negativa de les federacions dels dos països.
Doncs ho celebrem. El Girona confirma dos amistosos per la pretemporada.
Seran contra Olot i Castelló. L'equip gironí també va confirmar ahir la sortida de Juan Carlos després de 7 anys al club i fa pocs minuts ha anunciat la de Rubén Blanco, que aquesta temporada no ha jugat ni un minut.
En futbol sala, el Barça guanya la seva 8a Lliga en el quart partit de la final contra el Pozo Murcia.
Els de Javi Rodríguez van haver de patir per endur-se el títol després que els murcians remuntessin el tercer partit, però hi van saber mantenir el resultat i endur-se la Lliga cap a Barcelona.
En uns minuts al Què t'hi jugues, felicitem a Javi Rodríguez, l'entrenador del flamant campió de la Lliga de futbol sala. I en bàsquet, el Barça, us explicàvem ahir, que vol incorporar Paolo Galbiati de Baskonia com a nou entrenador, però la situació és complicada. Ens ho explica el nostre company a la cadena SER a Vitoria. Què tal, Kevin Fernández? Bon dia.
Bon dia, Elena. ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Pues mirad, la situación es ahora mismo muy compleja. Yo lo resumiría en que es una partida de ajedrez entre Baskonia y Paolo Galbiati. ¿Por qué? Porque el Baskonia tenía dudas con Galbiati, de hecho tiene una opción de cortar su contrato hasta el 5 de julio, indemnizándole por menos dinero que pagándole todo el año entero. Galbiati ha pedido que le quiten esa cláusula y el club no lo ha hecho. Lo que sí ha hecho es confirmarle públicamente, pero sabemos que tampoco está siendo una parte del todo activa en la planificación de la próxima temporada. Baskonia, por si acaso es Galbiati quien decide romper ese segundo año de contrato, ya ha iniciado conversaciones con Velimir Perasovic, pero en el otro extremo está Paolo Galbiati. Consultado el entorno del entrenador italiano, lo que nos dicen es que Galbiati quiere seguir, quiere continuar en el Baskonia, pero tiene claro que si el Baskonia no le quita esa opción de corte es porque no confía del todo en él y, sobre todo, algo que me llama mucho la atención, no niega para nada el entorno de Galbiati las conversaciones con el FC Barcelona, por lo que yo lo resumiría en partida de ajedrez con ambas partes tanteándose y ambas partes atentas por si la otra parte decide romper el contrato e indemnizar, por lo que parece tremendo, parece inverosímil, de hecho lo es, pero está así ahora mismo la situación en el banquillo de Baskonia.
Gràcies, Kevin Fernández, des de Vitoria. Ja ho escolteu, partida d'escacs la que tindran Barça i Baskonia per al seu entrenador, per Paolo Galbiati, que ens explicava ja el Seisó que seria l'escollit per agafar el relleu de Xavi Pasqual, però Baskonia no farà que la sortida de l'entrenador italià cap al Barça sigui fàcil. Seguirem explicant aquests dies com està l'actualitat del Barça de bàsquet. Ens deia el Xavi que serà un estiu mogut i ja només amb la tria de l'entrenador s'està confirmant.
Sí, serà més mogut que Willy Rang Gómez, que tampoc és difícil.
No, tampoc és difícil, tampoc és difícil.
El quiosc del Marcos.
Marcos, ¿qué tal? Bon dia.
Hola, Elena, muy buenos días. Una final para la Celeste, el apoyo a Muslera y cómo marcar a Lamine Yamal. Así titula el diario El País de Montevideo, recalcando las claves que ha fijado Marcelo Bielsa en su todo o nada en la Copa del Mundo. Y en El Observador, otro diario, se lee que Bielsa explica. Hay dos lecturas, que dos puntos sobre seis desilusionan, y la que hago yo, que hay matices que ofreció el equipo que me permiten imaginar que vamos a poder competir. Comienza el día donde Uruguay se juega todo ante España. Momentos ajetreados, momentos de falsas informaciones, vendetas, operetas y, por sobre todas las cosas, relatos falsos de cosas que nunca sucedieron, se escuchó también en la oral deportiva.
Gracias, Marcos. Anem a xarxes.
¿Encara no ets de la familia del que t'hi jugues?
Segueix-nos a...
On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
Arroba que t'hi jugues.
Núria Vilamala, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com està el divendres a xarxes avui entre els nostres oients?
Està entretingut i ho estarà més encara perquè no us espereu el que us posaré ara al que t'hi jugues, eh?
No?
No, perquè a veure, ja sabeu que Pinto és cantant, això sí. Ho sabeu, no?
Sí, però sí, és que, Pinto clar, l'exjugador del Barça,
sí, et refereixo. Sí, correcte, no? Pinto, l'exporter del Barça, és cantant i aquesta nit ha estrenat una cançó que està inspirada en el famós Por qué de José Mourinho.
El recordem.
Sí. Escolteu com sona aquesta cançó de Pinto.
Ya yo sí te cuesta reconocer que yo a ti te superé y eso siempre va a doler. Ya yo sí y no quieres aprender por más que quieras volver yo te pisaré otra vez. Yo a ti no te robé, jugando bien te la quité. Tú te preguntas por qué, porque soy mejor.
José, t'agrada la cançó o no? Està inspirada en tu, eh?
Sí, pero no acabo de entender.
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Qué, ¿Cuántos Champions tiene este señor?
Bueno, eso es verdad.
Tiene una y yo me daría vergüenza de haberla ganado.
Bueno, tú amas al Madrid, tampoco
vas a ganar cap, ¿eh? No con el Real Madrid, pero gané con el Oporto, que era más difícil. Gané con el Inter, que era más difícil. Lo recuerdo porque todavía estoy mojado de ese día.
El que pasa que la Núria ha donat pas al tall i ha rigut abans ja de tirar el tall.
Sí,
no sé per què ha rigut.
Perquè, a veure, jo he escoltat algunes cançons perquè...
A veure...
No, Núria.
No, és molt xula la cançó, és un temazo. Serà la cançó de l'estiu, Helena. Sonarà a la redacció cada setmana.
No, entiendo.
Passa tortura.
No, te la posarem cada setmana, José.
Lo que tú quieras. Pero
farem que soni el Bernabéu a les prèvies dels partits, també.
Estáis haciendo unas cosas que a mí me darían vergüenza de hacer.
Ah, bueno.
Ya lo sabéis. Punto. Estes coses muy rares.
Núria, i avui es tanca el concurs del Mallot,
sí,
del Grande Part de... que hem estat sortejant entre els nostres oients durant tota aquesta setmana.
És l'últim dia, Helena, i va molt sol·licitat, eh? Vaig a dir, perquè està participant moltíssima gent en aquest concurs. Recordeu, per participar la dinàmica és molt fàcil, trobareu el vídeo fixat al nostre perfil d'Instagram, han de seguir arroba que t'hi jugues, seguir arroba bcnesports, posar m'agrada i comentar qui creieu que guanyarà el Tour de França. Avui, últim dia per participar, i Helena, dilluns, el que t'hi jugues, direm qui s'emporta aquest mallot commemoratiu del Grande Part del Tour de França, que és absolutament preciós.
Doncs animeu-vos a participar, perquè val molt la pena. Tu ja el tens, Francesc?
Jo ho he portat, això. Ho he portat el Mika Häkkinen?
No, l'ha portat el David Escudé, el regidor d'esports de l'Ajuntament de
Barcelona. És que el mallot és de bicis, eh?
Molt de la Rosa?
No, tampoc.
Saps què és el Tour de França?
Bicis.
Són motors sense motor, no?
Podries narrar bicicletes, també.
Motors sense motor.
Sí.
Mira,
van més lents, van una mica més a poc a poc.
M'encanta. Motors sense motor.
12:43, va, seguim el que t'hi jugues.
Què t'hi jugues?
Ens diu el José al YouTube del que t'hi jugues. Pensé que no lo diría nunca. Pinto, mejor portero que cantante.
Sí, es que ya cuando estábamos en el Barça era muy pesado con la música y quería ser rapero y quería hacer muchas cosas. Yo le decía, Pinto, tío, de verdad, ve usted a lo que sepa. Tú a lo que sepas, de verdad.
Os torturaba también al vestidor de esta manera,
Andrés. A parar y a retirarte cuando toca, porque es que si no es muy difícil, la verdad.
Per cert, Bermo, al YouTube del que t'hi jugues també et donen records per tu, records del part del... Patillaques de Llagostera.
Hòstia,
i tanto. Dels de la grada d'animació, per dir-ho així.
Dels bons.
Dels bons. Dels que te'l trobaves ja dues hores abans fent colzes.
Bitxís, no?
Fent bitxís.
Bitxís, que diem aquí, el que t'hi jugues. Molt bé, doncs records també el Patillaques de Llagostera de part de l'equip del programa. Anna Palet, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Helena.
Ens has explicat en les darreres hores que Alexia Putellas ja ha escollit destí. Després de més de 14 anys al Barça, sembla que la propera temporada, a falta d'oficialitat, la de Mollet fitxarà pel London City. Era un secret a veus, però ara ja sembla que ella ha pres la decisió.
Sí, ja ho comentàvem quan vam explicar ara fa cosa d'un mes la seva sortida del Barça, que un dels clubs millor posicionats per endur-se Alexia Putellas era el London City de la Lliga Anglesa. Doncs així ha estat, la decisió ja està presa. Com ha avançat el diari Sport, l'acord entre club i jugadora és total. Per posar en context, perquè no és un equip gaire conegut pel públic general, més que res perquè és un club independent, és a dir, només té femení al London City. Es tracta d'un equip que no està classificat classificat per la Champions, per tant, com a mínim, la pròxima temporada... Sí, London City Lioneses.
London City Lioneses.
Sí. No.
I vaig fer mossegada i té el mateix gust.
La mossegada potser ens l'han fet a nosaltres, sí, perquè ja ens han tret a Alexia i potser... No, potser, segur també ens treuen o fitxaran a Mapi León. Per tant, Alexia i Mapi continuaran juntes, però vestint una altra samarreta. És, com deia, equip no classificat per la Champions. Per tant, com a mínim, la pròxima temporada ni Alexia ni Mapi jugaran contra el Barça. Forma part del conglomerat de Michel Kang, també propietària de l'Olympique de Lió i del Washington Spirit. Per tant, una jugadora més, Alexia, també com Mapi, que se'n va a les ordres de Michel Kang. I per què tria Alexia en el London? Doncs bàsicament perquè és el club de les ofertes que tenia, que millor reuneix els seus objectius professionals i personals, és a dir, continuar competint en una lliga de primer nivell, com és Anglaterra, una lliga superatractiva per les jugadores, però a la vegada també està a prop del seu entorn, més a prop que no pas si hagués marxat a Estats Units o a Mèxic, que evidentment doncs és força més lluny. Fins a últim moment cal dir també que hi ha hagut equips d'Estats Units convençuts que podrien arribar a fitxar Alexia, però finalment s'ha decantat per aquest London City, que fa dues temporades va pujar a primera divisió anglesa i es van arribar a gastar, van tenir 10 milions d'euros de pèrdues, per tant ja veiem que els diners allà no són un problema. I també m'explica Helena que ara mateix Alexia està a Veneçuela, a Caracas, però que ahir va fer un comunicat a les seves xarxes socials a Instagram aclarint que està bé tant ella com la seva família i que no han patit per aquests terratrèmols que s'han produït a la zona, estava de vacances i amb activitats de la seva fundació Eleven.
Doncs ja ho sentiu, estava bé la família d'Alexia Putellas i ella mateixa, que amb feines de la seva fundació crec que estaven a Veneçuela, però com ens diu l'Anna, els propers dies es farà oficial que serà fitxatge del London City de Michel Kang.
Ho he anunciat avui, també perquè fins ara he estat esperant, perquè fins ara hi he estat ben al Festival Blau Marí i ella es volia quedar aquí fins l'últim dia. De fet, és l'últim dia és el 28 de juny, que encara hi sou a temps d'anar al Port de Barcelona a veure artistes com The Cardigans, els Gypsy Kings, Joel López, DJ Simfònic i, a més, amb els best-sellers gastronòmics dels restaurants BN Group. Això també és important. Festival Blau Marí. Més informació a blaumarimusic.com.
Què t'hi jugues?
Ho dèiem fa uns minuts, el Barça de Futbol Sala es proclama campió de Lliga després de 3 anys sense aconseguir el trofeu domèstic, 4-6 contra el Pozo Murcia a domicili per tancar el títol al quart partit de la final amb doblet d'Eric Mendoza en el seu últim partit com a blaugrana i gols de Touré, Pito, João Víctor i Antonio. Martí Juncam.
Sí, aquest últim en va marcar 3 més, però van ser en pròpia porteria. Escoltem com va celebrar el Barça aquest títol de Lliga a la pista del Palacio de los Deportes i al vestuari. Els jugadors cantant a l'uníson La Morocha, aquesta cançó que s'ha convertit en un clàssic de les celebracions. El Barça portava 2 anys de sequera. L'últim títol blaugrana va ser la Copa d'Espanya de la temporada 23-24. Temporada d'inici de projecte amb el primer any de Javi Rodríguez com a entrenador de la secció, finalistes de la Copa d'Espanya, semifinalistes de la Copa del Rei i acabant amb aquest títol de Lliga amb l'afegit que els 7 finalistes de la Lliga s'han classificat a la Champions després de 2 anys sense disputar-la.
Javi Rodríguez, moltes felicitats.
Muchas gracias.
Ha estat llarga la festa, suposo. Javi, com ha anat això de celebrar la teva primera Lliga com a entrenador del Barça?
Bueno, pues la verdad que un poco intensa, un poco intensa. Dado de que el equipo llevaba pues 2 añitos en blanco, que lo hemos cogido con muchas ganas, creo que hemos hecho una temporada sensacional, así que hemos quemado un poquito Murcia.
¿Has podido darnos algunos detalles de la nit?
Bueno, al final estuvimos todos cenando y luego en la discoteca y al final lo que pasa en la discoteca se queda en la discoteca.
Curioso que hayáis ganado en Murcia y hoy después de la fiesta hay unos cuantos que están en el pozo.
Sí, sí, imagínate, imagínate.
És la 8ª Lliga del Barça, com dèiem, el primer títol de Javi Rodríguez a la banqueta del Barça. Javi, ja podem dir que el Barça de Futbol Sala ha tornat, no?
Bueno, yo creo que independientemente de que hayamos ganado, el título, que es al final lo más importante, porque estamos en el Barça, sí que es cierto que este año hemos recuperado mucho la ilusión que durante años había perdido en el Palau, ¿no? Hemos vuelto a vivir noches mágicas, hemos vuelto a ilusionar a la gente, nos hemos vuelto a ilusionar todos juntos Hemos hecho una comunión afición-equipo que, bueno, que eso lo vivía yo cuando jugaba aquí y era jugador. Y eso ya es un premio muy importante. Habíamos conseguido volver a Europa, que llevaba el Barça sin estar 2 años en Europa. Y bueno, pues creo que al final ganar la Liga pues es la guinda al pastel, ¿no?
I Javi, fixa't que poètic, perquè si ens remuntem a 14 anys enrere, el 2012, 25 de juny també, aquesta data que heu guanyat aquest any, vas guanyar com a jugador, marcant 2 gols en el partit definitiu, la Lliga contra el mateix Pozo després d'uns anys de sequera. Has recordat aquella data? Te l'han recordat?
Sí, 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 me l'han recordado, y aparte también fue en la prórroga que acabamos ganando el partido. O sea, más cosas más parecidas no pueden haber, ¿no? Ya te digo, contento, feliz, motivadísimo y muy ilusionado, porque cuando se trabaja a gusto es lo mejor que se puede hacer.
I també volia preguntar-te específicament per la final, per un jugador, per Antonio, que en un partit d'aquestes característiques, tanta pressió, i es marca 3 gols en pròpia, com es gestiona aquesta malastrugança que podia tenir i que al final es va arreglar, doncs, amb aquest gol, marcant aquest gol definitiu al 4-6 per part d'Antonio?
Sí, bueno, yo no sé cómo se gestiona, yo lo quería matar, porque al final el partido estaba ahí tranquilo y se mete el primero de falta, el segundo de un chute que pega, le pega también a él, y a la media parte yo recuerdo que dije al equipo de salida y le dije: Antonio, ha metido ya 2 goles, a ver si lo metes ahora en la portería contraria, y la verdad que me hizo caso, porque al final metió 4 y el cuarto fue el que lo metió en la portería contraria.
Firmas un hat-trick en contra para acabar así, ¿no?
Para que tú veas.
El Barça de Futbol Sala, que està celebrant aquesta nova Lliga, de cara a l'any vinent aspiraran a tots els títols, lluitaran, tornen a poder disputar la Champions League, que suposo que és l'objectiu de cara a la temporada vinent. No sé què li demanes al president Joan Laporta de cara a l'any vinent per l'equip, Javi.
Bueno, yo estoy seguro que ahora, el día 1 de julio, cuando él entre, va a apoyar mucho más a la sección, va a estar más por nosotros. Necesitamos el respaldo de ellos, que siempre lo hemos tenido, así que en ese caso no vamos a tener ninguna queja, y lo que vamos a hacer es trabajar muchísimo para que entiendan que lo que están invirtiendo lo están invirtiendo bien.
Oye, yo tu respeto, y a él respeto, porque ha ganado un Balón de Oro. Los que tienen Balón de Oro, yo tengo que respetar. El respeto a la leyenda.
Tú no sabes qué es eso, Vini.
Bueno, sí que sé, porque he estado mirando cómo ganaba otro, pero claro, desde la casa.
Escúchame, tú como mucho tienes un balón de playa y poquita cosa más.
Tú cállate, ¿eh? Tú te vas calmando. Yo estaba diciendo respeto para ti y tú me estás faltando. Tienes que sacar la tarjeta. Tarjeta para él.
Para que tú veas.
Este gilipollas este, ¿qué estás pensando? Que es Balón de Oro, pero de fútbol sala, ¿eh? Que es menos, porque no juega en césped.
Así es, más pequeñito.
Javi, de cara a la temporada vinent, ¿quins objectius et planteges?
Bueno, pues mira, creo que la segunda temporada, los equipos casi siempre suele ser la más difícil, ¿vale? ¿Y por qué? Porque los jugadores de este año que yo he llegado nuevo, pues ya me conocen, saben mis manías, saben mis cosas, yo sé sus defectos. Bueno, hay que volver a resetear con jugadores nuevos que vamos a traer y volver a trabajar de cero, porque si no, no van a salir las cosas como queremos. Y estamos ilusionados, estamos con ganas. Como ya te he dicho antes, volvemos a la Champions, volveremos a jugar a Supercopa de España, que este año tampoco la hemos jugado. Así que vamos a darle caña y espero que sea una temporada ilusionante y bonita como esta.
¿Ho has patit o ho has gaudit més des de la banqueta que jugant els títols a la pista?
Mira, lo he disfrutado mucho más que he sufrido, porque al final mi ilusión era estar aquí en el Barça, y estando en el Barça lo que tienes que hacer es disfrutar. Porque nunca sabes lo que vas a durar.
Bueno, de moment un any més encara el d'allò, vinga. Ara el que vull saber és la carta als Reis, El president, fes-li la carta als Reis.
Aprofita que tens ara aquí el president Laporta disposat a complir els teus desitjos.
Presi, lo primero que te voy a pedir es prima doble. Vale, que acabamos de ganar.
Caldera, ja comencem. Jo deia de jugadors, aquestes coses més...
factibles.
Tú sabes, pero sí que eres un fenómeno y que te vamos a dar todo para seguir, que sigas disfrutando de tu Barça como tanto quieres, y nosotros te vamos a dar todo.
Correcto.
Doncs a partir de l'1 de juliol, com deia el Javi Rodríguez, flamant campió de la Lliga de Futbol Sala, president, s'ha de seure al despatx un cop prengui possessió i satisfer els desitjos del Futbol Sala, que han aconseguit aquesta 8a Lliga. Javi Rodríguez, moltíssimes gràcies i escolta, ara després de les vacances, si et sembla, quan comenci la temporada has de venir un dia aquí a l'estudi del Que t'hi jugues i xerrem una estona amb tu, que en tenim moltes ganes tot l'equip.
El dia que és, ahí estoy.
Així ho farem. Gràcies, Javi.
A vosotros.
Molt gran, Javi Rodríguez, després de guanyar la 8a Lliga del Futbol Sala aquí al Que t'hi jugues amb nosaltres. I abans de tancar l'hora, volem anar cap a Sabadell, perquè allà el president Pau Morilla Giné ha fet balanç en les darreres hores de la temporada, una temporada que han culminat amb l'ascens a segona, i de com afrontaran el club una nova temporada a la categoria de plata del futbol espanyol. Arnau Santero, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal? Com estàs, Helena? Doncs sí, Pau Morilla Giné es va adreçar als mitjans ahir amb un discurs d'11 punts en els quals va exposar temes com la situació econòmica, el futbol base, el canvi de mentalitat de l'equip, l'ascens, i que va acabar tancant amb 5 minuts d'agraïments. Fins la ronda de preguntes, això sí, no es va esmentar el cas de Diego Foli i va demanar que respecti el comitè de disciplina intern i va aprofitar, això sí, per agrair les paraules de l'alcaldessa.
Rebutgem, lamentem el que va passar. Això va de valors, va d'entesa, va de convivència, va de respecte i tot el que no estigui allà no és ideal. En quant a què passarà, evidentment hi ha una regulació interna, un codi de conducta intern i com tots els... les situacions on qualsevol treballador del club hagi de fer front a un comitè de disciplina interna, ho farem. Agraeixo aprofito per agrair a l'alcaldessa l'entesa i comparteixo molt el que va dir.
Morilla Giné també va respondre al recurs que va presentar el Zamora a la Lliga arran de la invasió de camp dels arlequinats, en el que demanaven donar per perdut el partit al Sabadell i aturar la seva inscripció a segona. Recurs que finalment la pròpia Lliga va descartar per acabar sancionant el club català amb el tancament parcial de la grada un sol partit. A més d'aquest recurs oficial, el president del Zamora va fer uns comentaris després del partit qüestionant l'actuació arbitral. I Pau Morilla Giné ahir es va voler respondre amb una metàfora sobre ocells, amb el petit inconvenient que no se sabia el nom dels ocells. Escoltem.
Correcte.
Mireu, hi ha una metàfora molt maca, que és les àguiles. L'únic ocell que s'atreveix a atacar les àguiles són els... com es diu? Cuervos en català.
Corps. Los corps, claro.
Corps.
Diro.
Els corps. Claro. Els corps es pugen per sobre de les àguiles i els hi piquen el coll. Les àguiles no responen. Les àguiles el que fan és comencen a volar. I els continuen...
José Manuel, t'ha salido competencia aquí.
Ha salido competencia, esto. Fantástico,
gràcies,
me parece
Arnau.
Correcto.
Pausa i seguim el Que t'hi jugues. No marxeu.
Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Elena de Diego.
1:05, al Que t'hi jugues ens divertim.
Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
I ho seguirem fent en aquesta hora recordant els millors moments d'aquesta temporada, Bermo, però jo crec que sent divendres, estiu,
què?
Cap de setmana de quasi pont per molta
regalitos.
Gent...
Hem de fer regalitos?
Jo crec que sí, no? Estaria bé, no?
Ara?
Jo crec que estaria bé fer un doble premi avui.
Molt a favor. Jo estaria molt a favor.
Doncs, no sé, què et ve de gust regalar, per exemple? Ja estan trucant els oients, però què et ve de gust regalar?
Què tenim? Aviam, mira, va, saps què? Coi, ja que m'ens hem regalat una de Mr. Wonderful, una de les capibares de Mr. Wonderful, anem a regalar una altra.
Vinga, va.
Vinga,
avui
va.
Juga Espanya el darrer partit de la classificació
mundial.
Pel Mundial. Estem ja aquí de prèvia i jo crec que podem saludar l'oient més ràpid que ha respost a la teva crida. Hola, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com et dius?
Loli.
Loli, has estat ben ràpida.
Hombre, más rápida que se me entormao.
No, t'he vist bé, Loli, t'he vist molt bé.
Des d'on ens escoltes, Loli?
De Sabadell.
De Sabadell.
Molt bé.
Escolta, doncs per tu una de les caixes de Mr. Wonderful, de les capibares del Mundial, Bermo, perquè les gaudeixi la Loli amb qui ella vulgui.
Una col·lecció mundial. A més, això, amb els seus 15 bolis sorpresa. És tot un alt detall, tan ben cuidat, tan maco. Faràs tan feliç a tanta gent.
Doncs, Loli, ja saps a qui li regalaràs?
Hombre, por supuesto.
A qui, Loli?
A mi hijo.
Doncs mira, pel fill de la Loli, que s'emporta les capibares de Mr. Wonderful. Gràcies, Loli, per escoltar-nos i per trucar.
Siempre, a todas horas estoy escuchando.
Ah, així m'agrada.
Moltes gràcies, Loli. I amb aquest entusiasme de divendres, doncs què millor, no?
Ja està.
D'entusiasme el de la Loli, el de Juanjo Brau, que estava al·lucinat per una nova exhibició de Leo Messi en aquest Mundial, i així la recordava el Juanjo Brau al que t'hi jugues.
Ara ens ha dit el Toni Nadal que els límits quasi sempre estan a dins del teu cap, però físicament també t'ha d'acompanyar, perquè si no... I clar, tu veus a Messi amb 39 anys, ja, amb tota la trajectòria que té al futbol d'èlit, i dius, aquest tio ha de ser una màquina física.
Clar, crec que el més important és adaptar-te a una nova situació, que per ell no és nova, perquè és jugar a futbol, però sí amb un altre ritme, amb una altra visió, amb uns altres companys, amb un altre estat d'ànim, segurament. Segurament més madur. Hi ha coses que no ajuden, que és la part física, i les altres que sí, que és la de l'experiència, la del tempo.
Hi ha una persona que el coneix des de fa molts anys, que el va tractar des de que era un nen, començant al Barça, i el va acompanyar durant gran part de la seva carrera. Molts el recordareu, òbviament. Juanjo Brau, què tal, com estàs?
Hola, sí que què tal? Molt bé, escoltant-vos.
Escolta'm, ara el Toni Nadal parlava de l'aspecte mental, però tu que has tractat a Messi, el tema físic... Ho dic perquè, clar, és petitet i tal, però tu si el veus de prop, o sigui, el tren inferior que té, ah, és una bruta... O sigui, és una bèstia.
Sí, té un tren inferior molt potent, molt potent, molt potent, però... Jo quan parlo de Leo, jo us ho explico perquè jo quan feia tots, quan estàvem lesionats i tenia que fer els treballs de readaptació, el físic sí, era una cosa, però hi ha una cosa que sempre crec que m'heu sentit explicar-vos-ho, que és una cosa que és molt important. I és el que la ciència ho anomena com una càrrega cognitiva adaptativa i mecanismes d'anticipació motriu. Sabeu què vol dir això?
No.
Que el
software no en tinc
ni
idea. Cognitiva
adaptativa
no,
i mecanismes d'anticipació.
Espera. Pots tornar-ho a repetir perquè m'ho pugui apuntar i retenir el concepte?
Ja t'ho explicaré. Una càrrega cognitiva adaptativa, que és el propi del seu esport, i mecanismes d'anticipació motriu. És a dir, que el software del Messi va a una velocitat que el hardware dels jugadors no pot computar. Hòstia. És a dir, ell no reacciona a la pilota, ell prediu l'espai.
O sigui, va abans.
Sempre he dit sempre recordo que us vaig dir, és que el Messi veu en càmera lenta. Hòstia. Ell té un rastreig visual perifèric, és ultraeficient.
Ell mapeja
constantment el camp. Ell sap on estarà l'espai lliure 3 segons abans de que aquest espai existeixi, perquè llegeix el futbol. Redueix la incertesa de l'entorn, redueix dràsticament la demanda energètica. Per què? Perquè mentre els altres gasten molta benzina corrent darrere de la jugada, Messi economitza el seu físic perquè governa la geometria del partit.
És el pasturar de Lluís Carreras.
Ell pastura.
No, ell quan camina està mapejant, sap el que pot passar. M'entens?
És a dir, camina amb intenció.
Ell compensa amb aquesta velocitat de presa de decisions. És a dir, la seva resposta motriu és brutal. Optimitza el seu moviment. Fa transicions curtes, canvis de direcció en el moment exacte, aprofitant la inèrcia del rival. Fixa-t'hi, les desacceleracions que trenquen l'equilibri del defensor. No és que el seu físic li doni per jugar a aquest nivell, és que ell té la seva capacitat de llegir i interpretar el joc, que fa que el físic sigui un actor secundari.
Sí, ell és realment molt intel·ligent.
Home, clar. Ell opera en el camp de la predictibilitat. Ho entens? Jo ho dic perquè jo quan fèiem exercicis, jo tenia que fer exercicis amb una alta càrrega cognitiva, és a dir, que ell tingués que prendre decisions i que predigués el que pot passar, perquè és que si no s'avorria. Jo no el podia fer anar des del punt A al B, del B al C, tornar ràpid i saltar de cap, no, perquè aquest automatisme ell no el coneixia, ell prenia decisions en funció de les accions que tenia que fer.
Clar.
Per tant, jo li tenia que fer exercicis molt complexos perquè no s'avorrís. M'entens?
Sí, amb la particularitat.
És a dir, el seu cervell processa aquesta informació abans de que l'acció passi. Per això llegeix també el futbol.
Clar, però...
M'entens?
Juanjo, sóc el Lluís Carreras.
Ei, hòstia, Lluís, què tal? Hòstia, et vaig sentir ahir a la retransmissió. Ahir vaig estar veient el partit de França.
Vas aprendre alguna cosa o no? Encara que sigui el que no s'ha de fer o no s'ha de dir, no?
No, Lluís, jo t'escolto perquè a mi m'agrada escoltar els que en saben i els que realment... Sí.
Bé, tornant a Leo, que aquest sí que és el que en sap.
No, però penso que... molt.
No, que hi ha una apreciació i una diferenciació que crec que la gent hauria de saber, perquè, clar, ell pensa, raona, executa d'una manera, però, clar, el futbol no és el tennis i el futbol és un joc associatiu. Per tant, és molt important, un, que tingui al costat companys que sàpiguen interpretar el que ell vol, i no és fàcil, i dos, per mi el més important, que és que ell mateix s'adapti als companys que té. Perquè no és el mateix donar-li la pilota a Luis Suárez que donar-li a Neymar. No és el mateix donar-li a Xavi o Iniesta que donar-me-la a mi. Per tant, ell també aquesta intel·ligència l'ha de posar al servei de l'equip, tot i que és un jugador individualista.
Aquí està, Lluís. Per això, totalment d'acord, Lluís. Per això et dic que ell llegeix el futbol, ell llegeix el joc. Sí, però... I sap que aquell jugador que probablement un Bussi li podria fer un passe curt i que el Xavi o l'Iniesta li hagués fet en profunditat. Sí. O ell que, per exemple, amb un Andrés li pot fer un passe avançat a un metre o dos i, en canvi, a Neymar li tenia que fer a 5 metres perquè la velocitat...
Doncs
aquest és el Leo. Sí. El Leo és aquest. I el Leo, mira, si us en recordeu un gol que li va fer a l'Arsenal, en té dos, però un... li fa un passe a l'Iniesta dins de l'àrea, al Camp Nou, i està a punt d'anar a xutar i quan veu que li surt el porter li fa una picadeta per sobre del porter.
És espectacular aquell gol.
Clar, allò, ell anava a xutar.
Però com que ho veu a càmera lenta...
Clar, i què va passar? Ell allà va veure doncs, que en aquell moment... què feia? Doncs, bueno, que ell va calcular una inèrcia del porter, es va desplaçar diferent, va veure que el porter es tirava a terra i va tindre tant recurs, tanta capacitat tècnica, que el seu recurs es va dir, estira, me la pararà baix, li faig una picadeta per dalt. Llavors, i un altre que li va fer també l'Arsenal, que jo recordo que quan li dic, hòstia, Leo, com has fet aquest gol? Perquè li ha passat al costat del porter. Diu, sí, perquè en el moment que iba a patear vi que se movia. Entens? És a dir, dius, bueno, doncs, què ell fa això? Doncs té aquest filtrat d'informació que fa que sigui així, que ell sigui... és a dir, ell, el seu cervell processa estímuls. M'entens? Posició del rival, velocitat de la pilota... I una velocitat que ell sabia aquests moviments. I aquesta anticipació motriu que té fa que no necessiti ser el més ràpid en carrera pura, m'entens?
Juanjo,
Sí.
No, dic que és un plaer escoltar-te. Per rematar, la idea que ens volies deixar votant a la taula del programa.
De coses que havia viscut amb ell versus els jugadors, també, no? Un dia em diu un jugador, ostres, Juanjo, sé que... hòstia, saps quan el Leo a vegades deia, hòstia, passa-me-la que... No és que s'emprenyés, però sinó que la volia allà.
Sí.
Era perquè un jugador d'aquests em diu, hòstia, Juanjo, ja he vist que el Leo estava sol. I ja he vist que tal, però és que no sabia com passar-li la pilota, perquè hi havia tants jugadors que no sabien com passar-li. Llavors, clar, ell què passava? Que ell, la seva manera d'entendre-ho, era que era un passe fàcil. Però és que no tots els jugadors eren així. Perquè ell ignora automàticament els estímuls irrellevants per ell. Ell només posés la informació crítica, és a dir, el que ell vol veure. M'entens? Llavors, què passa? Que al tenir menys dades de processar, perquè ell ho veu molt fàcil, la seva capacitat és instantània. El seu cervell no pateix aquest estrès per sobrecàrrega. Però clar, els altres que li volien fotre la pilota allà, deien, bueno, com la faig passar aquí, aquesta pilota, m'entens? I a vegades és el que dèiem, no? Que ell, doncs els jugadors, un em va dir, hòstia, Juanjo, de veritat, hòstia, no sé si s'ha emprenyat, però és que no sabia com passar-li. I ja he vist, i estem parlant de jugadors del Barça, ho entens?
Ja,
una capacitat
de
brutal.
Sí, sí.
Clar, i prova d'això és el que dèiem, de lo que explicava ara, és els tres gols que fot ahir, de saber llegir el partit. El que li rebota el porter està allà. El primer sí que dius, hòstia, és un gol tal, però fixa't que sempre contemporitza fins que veu el moment per xutar, perquè el tercer gol que fa va anant cap a l'àrea i va esperant, i el moment que és com un com un passe, o sigui, com un passe xut, saps? És a dir, al costat del pal. És a dir, que el tio interpreta l'espai brutal. No,
I amb el,
jugadors...
el que ens has dit de l'Arsenal, ara que a la pausa estàvem dient, va fer el mateix amb el primer gol? Que el lògic era la trajectòria curta i ens hem començat a fer nosaltres...
I el que queda fa un moviment estrany.
El relat de que a última hora veu que el porter ja s'inclina cap a aquell pal, cap a on és lògic que xuti, i a mig gest de xutar canvia, pot ser?
Totalment, i és el que us estava explicant. És a dir, ell processa una informació molt ràpid. Ell veu tot l'escenari, ho veu en càmera lenta, i ell processa la informació pues, molt ràpida i s'anticipa i preveu això que us deia abans del camp de la predictibilitat. Per què? Perquè ell automàticament està veient. Si és que la pilota ni la mira, és que està mirant tot el que passa al seu costat.
Encara té més mèrit que sigui el millor. Encara té més mèrit d'aguantar a tota una sèrie de jugadors que no saben interpretar els seus.
I predirà, però amb 39 anys, el segon, a part de predir el rebot, arrenca, eh? Arrenca i arriba, eh? Que arriba d'arrencar d'aquesta manera amb 39 tacos.
Sí, totalment. Però fixa-t'hi que ell ha substituït aquestes conduccions llargues que feia abans, m'entens? I clar, i ara el seu joc és purament posicional i associatiu.
Juanjo Brau.
Vale.
Gràcies.
Doncs molt bé. Pues gràcies per convidar-me.
Que vagi
bé. És que m'emociono i parlaria molta estona.
Ja ho sé, són molts anys i moltes batalles viscudes amb Messi.
Sí.
Una abraçada forta.
Adéu.
Una abraçada per tots. Que molt forta. Adéu, gràcies.
Ens acaben els elogis per parlar de Leo Messi, però molt interessant fer-ho amb Juanjo Brau, una persona que el coneix tan i tan bé.
Sí, muchas gracias. La verdad que, hombre, estoy como un motor de los buenos. Nada, como si fuera de Thales Motor, concesionario oficial Seat, que con muchos mundiales a la espalda podrá encontrar vehículos nuevos, con motores de combustión, híbridos en Duchaplas, el Ibiza, el Arona, el Ateca, el León, es que es una locura. Es que Thales Motor... Tienes que ir ya al Passeig Valldaura 120 de Barcelona.
¿Saps qui té un bon motor?
Sí, ¿quién?
El Toni Bou.
Esto lo sabía yo.
El Toni Bou, vam viure en directe el seu últim récord Guinness. Sí. I si vols el podem recordar.
Sí, ya te hablamos con él.
T'encantarà, no, Leo.
Está re lindo.
Jo no faria un rècord. Qui sí està a punt de fer un rècord, no sé si ja l'haurà fet, és Toni Bou. Deixa'm marxar cap a Piera, perquè ja hi tenim el Martí Juncà. Martí, què tal? Bon dia.
Bon dia, Flaqui.
Explica'ns exactament. Estàs a Piera, a la rotonda Toni Bou, i s'escolta de fons perquè vol superar un rècord Guinness. A veure, explica'ns.
Sí, ara mateix doncs, intentarà l'últim d'aquests quatre intents que ha fet Toni Bou d'intentar fer el màxim de salts amb la roda del darrere. Ens estem aquí ara mateix ubicats a la rotonda Toni Bou, que hi han situats 48...
Mira com sona. El live de YouTube, eh? Podem veure imatges del que farà Toni Bou a la rotonda Toni Bou de Piera.
Explica, una mà amb el micròfon, una mà amb el mòbil, a veure, espero que es vegi bé.
Perfecte.
I això, ara mateix veiem que està... No sé si tot el poble de Piera, però una gran
no
part del
Martí, hi ha una sèrie de bidons que a la rotonda agafant tota la volta, diguéssim, i aquí és on farà el rècord Guinness de salts amb la roda del darrere.
Sí, mira, ara mateix començarà el seu quart i definitiu intent. Ha fet el primer de prova, en què han sigut 53 salts, el segon n'ha fet 40, i el tercer ha tornat a igualar aquesta marca de 53. Ostres. Aquest rècord no l'havia intentat encara ningú, és nou. I el rècord Guinness marcava que la marca mínima per poder considerar un rècord era de 36 salts.
Ah, ja
i Toni Bou, amb la seva volta de prova,
ja
no l'ha doblat, però se l'ha passat completament.
I
ara mateix...
Vinga, va,
i ara mateix estem veient en directe Aprèn a comptar amb Toni Bou. Està fent aquí aquests salts.
Va per 20,
pel número 24, acaba de fer la meitat de la volta. Tot el poble animant, picant de mans. Això està seguint. Bé, és història del motor català mundial.
Per quin
va? Aquí, si no, havia de ser Toni Bou. S'ha quedat a 40. Sembla que no millorarà la seva marca de... No, mira, marca en 39. No millorarà la seva marca de 53. Però bàsicament això només es podia superar ell mateix. I ara mateix aquí a Piera, localitat d'on és fill Toni Bou, acaba de viure història del trial mundial, on Toni Bou acaba de batre aquest rècord Guinness del màxim de salts fets amb la roda del darrere, justament aquí a la rotonda Toni Bou, que ens han comentat que era una mica complicat de fer, perquè, com podeu veure, no sé si s'aprecia en càmera els que estan al live del Que t'hi jugues, és una rotonda en pendent, cosa que fa encara més difícil poder aconseguir aquest rècord que Toni Bou absolutament pulveritzat, que ara mateix s'atura a la carpa de Repsol, l'estan felicitant tot el seu estable, la seva família, en un dia, com dic, històric
53?
Per al poble de Piera. 53 salts que ho ha fet dues vegades. Dues vegades ha aconseguit. Mira, que ara mateix mira, ens passa per aquí davant. Xuca els aires del Que t'hi jugues. Tots xucats per Toni Bou. I un aplaudiment per Toni Bou, que acaba de superar aquest rècord de salts consecutius fets amb la roda al darrere amb una moto de trial.
Molt bé, molt bé. Doncs gràcies, Martí. Tenim l'oportunitat de parlar amb el Toni Bou al llarg del programa. Doncs ens demanes pas des de Piera, on hem assistit amb el Martí Juncà. Aquest rècord Guinness, 53 salts, és el rècord que estableix Toni Bou. Gràcies, Martí. Fins ara.
Fins ara.
Què et sembla, Valle? Aquesta no te l'esperaves, eh?
No, no. Molt bé, molt bé. Ha de veure qui el supera, 53.
Flaqui 6 quilòmetres, Toni Bou 53 salts.
No, no, clar, té molt més mèrit el seu. I més si veiessis el ritme que porta Flaqui quan surt a córrer. Al llarg de la primera hora hem assistit a un rècord Guinness a Piera amb el Toni Bou i vull tornar cap allà perquè em sembla que el Martí està amb el protagonista del dia. Martí Juncà, què tal? Bona tarda de nou.
Hola, Flaqui, doncs sí, estem aquí amb el protagonista d'avui, Toni Bou, com estàs?
Hola, molt content del rècord.
53 salts. Com s'aconsegueix aquest rècord?
Doncs mira, la veritat que una mica espantat perquè ahir vam vindre a provar una miqueta, algun vídeo es movia, amb 20 intents que vaig fer més o menys vaig aconseguir-ho 2-3 vegades només, però bueno, avui ha sigut una mica millor, ho hem pogut aconseguir davant de tota la gent de Piera, una hora complicada, amb molta calor, així que merci tots per vindre.
I com se t'acudeix aquesta idea? Al final que et despertes un dia i dius, bé, avui plantaré 48 bidons a la rotonda de Piera i començaré a fer salts. Com s'ha tacut això?
Bueno, la veritat que va ser idea de Repsol. Ells bueno, pues sempre busquen coses diferents. Fa dies que em van dir aquest any hauríem d'intentar aconseguir algun rècord. Tenim diverses idees i vaig dir, bueno, m'agradaria molt que el primer fos a Piera per el que lo significa per mi. I, evidentment, ràpid ells van dir, bueno, la rotonda es podien fer algo especial. Evidentment, pues, ells que venen això, aquest producte, pues, els bidons era algo molt interessant per ells i ràpid va sortir la idea. La rotonda no és la ideal perquè té un metro i mig de desnivell, doncs una mica els bidons amb contraperalt una mica difícil, però ha valgut la pena.
Doncs Flaqui, ja escolteu en Toni en directe pel Que t'hi jugues, per preguntar-li el que vulgueu.
Toni, què tal, com estàs? Enhorabona.
Hola, molt bones, molt bé, molt bé. Molt
clar, bé, ho veiem des de l'estudi amb les imatges que ens enviava el Martí Juncà, i clar, aquest desnivell t'ho deu haver complicat-ho bastant, això, no?
Doncs sí, no? La veritat que molt més del que esperàvem, sobretot ahir quan vam veure que els bidons, encara que estiguessin plens d'aigua i soldats, doncs per la part de dalt flexaven, i això feia que no podia anar a poc, i ho de fer la volta bastant ràpid, i bueno, doncs amb tres intents entren aquell nervi de dir a veure si no ho aconseguiria en tres o quatre intents, no? Em quedaré sense el rècord amb tanta gent que ha vingut a veure-ho, així que bueno, doncs he perdut aquells petits nervis, no de carrera, però similars, i al final s'ha pogut aconseguir.
Crec que tenies ja algun rècord Guinness també tu, no? En tenies dos més ja, oi?
Sí, tenim un parell de salt de llargada, d'una paret també que vam aconseguir, una a França i una a Palau de Plegamans, així que bueno, doncs tenir una Piera també fa algo que sigui diferent.
Sí, noi, clar, com que no en tens prou amb el rècord de mundials que tens a les esquenes, doncs vas fent rècord Guinness també en diferents proves. Escolta'm, això de tenir la rotonda a Piera, al teu poble, a la teva localitat, que vingui tota la gent a recolzar-te, també deu ser un subidon per tu, no?
Doncs sí, la veritat que, com he dit, no, vindre aquí a les 12 era el millor per la premsa, però no per la gent, i ha fet un gran esforç per estar aquí, amb molta calor, amb un dia de feina, així que superagraït, i com dius, no, m'he sentit molt ple i molt orgullós del poble.
I a nivell competitiu, més enllà del rècord Guinness d'avui, li estem donant forma ja al 40è mundial, o no?
Estem allà, estem treballant, a Japó va anar molt bé, setmana següent tenim Andorra, estem fent una molt bona feina, amb l'espatlla hem treballat molt bé, segueixo pues, evidentment amb els tendons trencats, però bé. Amb tot l'equip estem fent una feina de recuperació molt i molt bona, així que una mica amb pinces, però cada dia una mica millor.
Però cada dia millor, i ho celebrem amb el Toni Bou, que és un dels bons amics del programa, que ens ha vingut a visitar, doncs cada vegada que ha guanyat algun dels seus molts mundials, en té 39, va cap al 40, doncs celebrem el camí que estàs fent, i aquest rècord Guinness que hem viscut en directe aquí el Que t'hi jugues i del qual ens en sentim també molt orgullosos. Toni Bou, gràcies i enhorabona.
A vosaltres, moltes gràcies.
Doncs el Toni Bou amb el Martí Juncà. Martí, des de Piera, entenc que la gent ja desfilant i acabant de felicitar un dels ídols que tenen a Piera, no?
Sí, ara mateix aquesta rotonda ja està pràcticament buida, queden uns quants fans
no,
encara que demanen...
No ho has volgut provar, tu? No ho has volgut provar? Encara que fossin sabotos.
M'ho han proposat, però dic que no.
Proposat i has dit que no?
Perquè he dit no, perquè encara el superaré jo i no li vull treure el protagonisme. Toni. Però encara queden unes quantes dotzenes de persones que volen aprofitar per aconseguir els últims autògrafs després de que Toni Bou hagi aconseguit aquest rècord històric.
Doncs ha estat una de les imatges del matí que hem viscut en directe amb el Martí Juncà des de Piera, aquest rècord Guinness que ha superat amb aquests 53 salts a la rotonda Toni Bou de Piera, el Toni Bou que està protagonista també al Què t'hi jugues. Martí, gràcies.
Apa, ens veiem demà.
Què t'hi jugues?
Ràdio Barcelona. Cadena SER.
Recta final del Què t'hi jugues?
Escolta, però ara seguirem parlant de futbol, encara que sigui sala, eh?
Sí.
Sí, escolta...
Hi ha més esports al món.
Sí, no, evidentment, hi ha molts, molts esports, igual que hi ha una pila de festivals. Hi ha tants festivals com esports. I, de fet, el meu festival preferit, ja sabeu, és el Festival Blau Marí, amb un escenari al mar, artistes com en James i en Rufus Wainwright, els Alan Parsons, fins i tot han fotut una nit d'havaneres, i està una òpera, eh? Això, correu que se us acaba el temps, perquè és fins al 28 de juny al Port de Barcelona. A més, amb la millor gastronomia dels millors 14 restaurants de Barcelona. Això és el Festival Blau Marí, home.
Mentre et prepares pel Festival Blau Marí, sí. Pau, escolta la visita que ens va fer el Sergio Lozano després que li pengessin la seva samarreta al Palau Blaugrana.
Fa il·lusió.
Es va retirar ara fa un any, però l'altre dia al Palau Blaugrana li va retre un homenatge brutal, emocionant, emotiu, vibrant, i va ter l'honor de veure la seva samarreta retirada a la part més alta del Palau Blaugrana, de fet, de la secció de futbol sala, Paco Sedano i ell. Sergio Lozano, com estàs?
Muy bien, la verdad que muy bien.
¿Ya te has fet la idea o no, de tenir la samarreta ya per sempre allà?
Bueno, como bien has dicho, después de un año retirado, estábamos esperando buscar fecha y parecía que no llegaba el momento, pero mira, vino y fue muy emocionante y la verdad es que me lo creeré cuando vuelva al Palau y lo vea arriba, de verdad.
No hi has tornat encara, eh? No, va ser divendres, clar, han passat poquets dies, però ganes de tornar a passar per allà per veure-la. Ara allò ja està allà per sempre, ja queda per sempre.
Sí, sí, la verdad es que es un privilegio, un sueño. Cuando llegué a este club no me pensaba que podría yo ser uno, pero mira, al final se han dado las cosas bien, creo que han sido muchos años y la verdad es que muy contento y agradecido al Barça por el homenaje que me ha hecho.
¿Amb què et quedes d'aquest homenatge? ¿Hay alguna imatge, algún moment que bueno, diguis, ostres, això em quedarà per sempre?
Me quedo en primer lugar con el baile de mi hija que me hizo sorpresa, claro, al final eso es algo emocionante, evidentemente el momento que mira la camiseta para arriba, pero sobre todo con el cariño de la gente y el cariño de los drags, con las pancartas, que fue, ya te digo, es difícil quedarte solo con un momento.
És que, clar, ets tot un referent per la gent del Barça, per la gent del Palau. Tu n'ets conscient d'això, de com t'estimen, del que has generat, del que provoques encara en la gent quan et veuen?
Soy consciente de lo que he generado por ellos porque soy consciente de lo que ellos generan en mí. Entonces es algo recíproco, ¿no? Es una relación muy bonita con la gente del Palau, con los drags, y la verdad es que desde el primer día que llegué me recibieron como si estuviese en casa y han pasado 15 años.
Són 27 títols, 4 Champions, 6 Lligues, una pilota d'or. És que la trajectòria és... diria que no et va faltar res, no?, per guanyar.
Por no faltar, no ha faltado ni las lesiones.
No, això sí, clar, però, també em volia parlar d'això. Però
ha sigut una trajectòria molt bona.
Clar, una trajectòria més amb el mèrit d'anar-te superant i superant i superant per tots els sotracs i els entrebancs en forma de lesió que has anat tenint.
Sí, porque al final lo he comentado alguna vez lo pienso, aunque soy luego consciente y soy realista. ¿Dónde hubiese estado el límite si no hubiese tenido 4 operaciones de rodilla en la misma pierna? Pero el límite ha sido muy alto porque he podido rendir en el mejor club del mundo, un club exigente que tiene que estar siempre para ganar. Y aunque haya tenido operaciones, me ha permitido volver a jugar y estar a un nivel alto. Entonces, muy contento.
O sea, tú miras atrás y todo el patiment que vas tenir después de las lesiones, dius, va acabar valer la pena seguir, no baixar els braços.
No, eso de bajar los brazos no va conmigo, no. Ni en el fútbol sala, ni en el deporte, ni en la vida. Yo soy un peleador, un guerrero, siempre me gusta poner siempre toda la carne en el asador y la verdad es que si lo tenía que dejar o no tenía que llegar, no iba a ser por esfuerzo, iba a ser porque no tenía capacidad pero no iba a ser por dejar de correr, como dice Nadal.
Com es gestiona això a nivell mental? Perquè caure una vegada, t'aixeques, caure dos, caure tres, és el més complicat que has trobat a la teva carrera?
Sí, sin duda. Porque al final, cuando tú te operas y tienes una lesión grave, a primera dices, bueno, no eres todavía del todo consciente, la segunda viene al año siguiente. y lo paso muy mal. Claro, es como si te quitan tu identidad. De repente estás en Dinamarca Grupo, entrenando, jugando, viajando. De repente te lesionas de gravedad y estás solo. Te recuperas solo, vas al fisio, va tal, pero estás solo en el gimnasio. Y después de la segunda, que lo había pasado tan mal, cuando pasó la tercera dije, ¡buah! No vuelvo a pasar por esto, ¿eh? Sin embargo, fue muy bien y en la cuarta mi pensamiento fue al revés. Dije, no, no, que me voy a recuperar, no pasa nada, me voy a recuperar. Claro, con una cuarta lesión la gente decía, no, pero déjalo ya. Digo, no, no, no lo voy a dejar. Lo voy a intentar. Luego que te haga de ser lo que te haga de ser, pero lo voy a intentar.
La importància de la salut mental. De fet, demà hi ha un acte que organitza el club on es parla del es presenta el pla integral de salut mental del Barça i de la Fundació del Barça, on hi estàs convidat per remarcar la transcendència i la importància de treballar i de ser fort en aquest aspecte.
Sí, yo sin duda he trabajado con psicóloga desde hace mucho tiempo. He tenido a Rocío en los últimos años, que me ha ayudado sobre todo, ya no solo con la lesión, sino la aceptación de que esto tiene un final, de... Bueno, a nivel familiar he tenido una situación complicada, luego con la muerte de mi padre. O sea, son cosas que ella me ha ayudado a ver otro punto de vista y se lo recomiendo a todo el mundo. Yo siempre decía, para mí ir al psicólogo con Rocío era como cuando vas al fisio. Es una parte más que tienes que entrenar, tienes que trabajar y tienes que mejorar.
És fonamental, fonamental cuidar-la i per sort, en el món de l'esport, ajudant a que deixi de ser ja un tema tabú, que la salut mental és fonamental en qualsevol aspecte de la vida i també en una trajectòria esportiva com la del Sergio Lozano. Com et va ara fora de la pista? Estàs entrenant al Barça Atlètic. Sí. Què tal?
Muy bien, ha sido un año de transición para mí. Muy bueno, porque he bajado ese nivel de estrés, ansiedad, tensión de tener que ganar cada día. Entonces, es verdad que al estar en segunda división, el equipo ha hecho una temporada muy buena, ha ido muy bien y me ha permitido dejarlo progresivamente, ¿no? No me he ido muy lejos de del 40 por 20, entonces eso también ha hecho que sea muy fácil. Los chicos me lo han puesto muy fácil.
Però t'hi veus com a entrenador?
Bueno, este año me he sacado el nivel 3. He estado de segundo con Fernandao, que éramos viejos amigos y compañeros. Y bueno, yo quiero estar en el Barça, quiero seguir ayudando a la sección a que crezca, creo que con los chicos se me da muy bien y veremos lo que depara el futuro.
Siempre has dicho, el Barça es mi hogar. ¿Qué te ha donado el Barça?
Es que, claro, porque es cuando dices casa, bueno, pero cuando te dices tu hogar, tu zona de confort, de cuando estás tranquilo, ¿no? Yo, entonces eso pienso cuando llega el Barça. Barcelona y Barça siempre me han tratado... como uno más desde el momento que llegué y cuando estoy en el Barça estoy feliz. Entonces estoy tranquilo, hago lo que me gusta, intento ayudar a los demás. Entonces es como mi zona de confort, ¿no? Y cuando uno está muy bien en la zona de confort, yo la gente dice, no, hay que salir de la zona de confort. Si estás bien en la zona de confort, ¿por qué? A veces no tienes necesidad, ¿no?
De fet, et retires la temporada passada i si no tinc mal entès, tu reps ofertes per anar a jugar a altres clubs. Però sí. Dius, no, no, jo sempre he tingut clar que jo em volia retirar amb la samarreta al Barça.
No, no, de hecho sigo teniendo ofertas.
Encara truquen per anar a jugar.
La gente no sabe que ya llevo un año sin jugar, pero recibí unas cuantas ofertas.
Estás bona, ¿eh?
Lo que pasa es que es verdad que en todas las entrevistas decía que yo no iba a jugar. Tenía muy claro de hace muchos años. El Barça me lo había dado todo, en los buenos y malos momentos, entonces yo quería ser agradecido y no quería jugar con otra camiseta que no fuese la del Barça y no quería jugar en contra de ellos, o sea, eso era algo que tenía muy claro. Entonces cuando ya se dio la oportunidad dije, bueno, si es hasta aquí, pero no juego con otra.
I el tema d'entrenar, que ara es dic que estàs en aquesta nova etapa, era algo que, una cosa que ja tenies tu prevista, una cosa que quan estaves lesionat pensaves vull buscar aquest nou rol? Com surt això?
El tema d'entrenar, jo ja me saqué el nivell 1 i el nivell 2 hace más de 10-12 años. Lo saqué el 2013-2014. O sea, que es algo que ya me rondaba la cabeza, siempre me ha gustado. Cuando era pequeño me preguntaban tú qué querías ser, yo decía o futbolista, jugador de fútbol sala, o quería ser profesor. O sea, el tema de la docencia y enseñar me gustaba. Entonces era como... Bueno, me lo voy a sacar y veremos qué para el futuro. Ahora he acabado de sacarme nivel 3 y bueno, es algo que está ahí.
¿Y qué tal? ¿Experiencia?
Bien, muy bien. De hecho, he tenido gusanilla con Fer, me ha ayudado mucho, me ha gustado y veremos, veremos.
¿Pero et veus en el recorregut natural es que algún día puguis seure a la banqueta del primer equip?
Ahora mismo no lo veo, a corto o medio plazo no lo veo. Ahora mismo
no volem cap mal, estar, que està molt ben cobert a la plaça.
No, y además le deseo la mejor de las suertes. Javi es un amigo. Un muy buen amigo, un amigo íntimo. Le ha costado mucho llegar y lo está haciendo muy bien y ojalá que gane por muchos años y que tenga una trayectoria lo más larga posible. Eso será bueno para él y bueno para el Barça porque habrá conseguido éxitos. Así que ahora mismo no me lo planteo.
Doncs veurem què passa. Es va fer molt dur el dia després de denunciar la retirada?
He tenido momentos duros, ¿sí? Después, sí. Sobre todo ahora que hemos dicho antes el tema de salud mental... Para mí este año ha sido un año de montaña rusa de emociones. Porque claro, es verdad que con las lesiones cuando has estado fuera como que te acostumbras un poco a estar fuera. Pero este año que estaba fuera de verdad, las primeras veces que venía, que veía al equipo me dolía. Las primeras veces que veía a la selección en el europeo me dolía. Entonces era como, pero te dolía porque el que es jugador o se siente jugador todavía piensa que podría claro. estar ahí, ¿no? Y era como arriba, muy abajo. Y bueno, ha sido complicado, pero por eso también lo he gestionado con la... con l'ajuda de la psicòloga i ha ido todo bien.
És que és un dels temes tabú aquest després de la retirada, perquè recordo l'altre dia que també ho explicava l'Oi Amagat, que hi ha dies que t'aixeques, no?, i et trobes amb un buit que realment no saps què fer, no?
Claro, ten en cuenta que para... Yo tengo ahora 37 años, pero he estado toda mi vida jugando a fútbol sala, 20 años de profesional, quiere decir que he llevado una rutina durante 20 años, pues eso, te levantas, desayuno bien, entrenar, cuidar el cuerpo, todo... Y de repente te ves un día y dices, pues no tengo nada que hacer, o sea, no tengo eso que hacía, claro, o eso que...
Entonces, aquella rutina...
Claro, acostumbrarte, es verdad que yo seguía manteniendo, o sea, haciendo actividad física, formándome, estando con los chicos, pero era por la tarde, pero bueno, he intentado encontrar para cubrir ese tiempo, ese espacio, pues con el tema gimnasio, jugando un poco a pádel y he intentado cubrirlo.
Però Sergio, sempre que has vingut aquí, jo quan t'he vist també en entrevistes a la tele i tal, jo et recordo sempre, com ara, amb un somriure, i no sé si és una cosa treballada, és una cosa natural teva, perquè has viscut moments molt xungos, vull dir que... Però tinc aquesta imatge sempre de tu, amb un somriure. Sí. No sé si tu has treballat i...
No, és mi personalitat, soy una persona muy risueña, siempre intento ver el lado positivo de las cosas, hasta, como te he dicho... Cuando ha venido las situaciones muy mal dadas, siempre intentaba tener ese hilo de esperanza o hacer todo lo posible por cambiar la situación. Y evidentemente cada vez me permito más estar triste y si lo estoy, pero o si estoy emocionado como el otro día en la despedida, pues me emociono.
Claro.
Sacar los sentimientos. Pero suelo ser una persona bastante alegre y que intenta disfrutar de todas las cosas. Creo que es mi manera de vivir y eso ha sido desde pequeño.
¿Quién es el teu referent en el mundo del esport?
Tengo claramente... Dos, Andrés Iniesta, encima es amigo, es, vamos, increíble. Y luego, por su manera de competir, de encima ahora que estoy viendo el documental, Rafael Nadal. Sobre todo porque hemos sufrido mucho con las lesiones, ¿no? Era como que siempre me veía un poco identificado en él y era como su manera de sobreponerte ante la adversidad y, como decía Tony, es un poquito más. Voy a dar un poquito más de lo que tengo, un poquito más. Y era eso. Y a nivel de fútbol, sabiente, perdona, sería pues Javi Rodríguez, Luis Amado...
Al final, tant Iniesta com Rafa Nadal, també dos exemples de com han cuidat i treballat la salut mental quan han tingut que fer-ho, no? Amb aquesta naturalitat. Doncs, Sergio Lozano, ha estat un plaer que et passis pel que t'hi jugues, per tornar a reviure totes aquestes emocions, per tornar a xerrar amb tu de la teva trajectòria i per copsar doncs, que segueixes sent estimadíssim al Palau Blaugrana, que al final això, el futbol sala, també ha sigut una secció que tu hauràs viscut també en primera mà, no? De com ha anat creixent i com ha anat captivant cada vegada més a la gent, no?
Es un placer estar aquí con vosotros, cuando queráis, ya sabéis. Y sí, la verdad es que yo he visto el crecimiento de la sección desde que vine hace 15 años, cuando no había tanta gente iba al Palau, y luego lo hemos tenido lleno a reventar. Así que muy contento, ojalá que sigan apoyando y ojalá que la sección de fútbol sala siga dando muchos éxitos.
I en dos anys on et veus?
En el Barça. Solo me veo en el Barça.
Sí. Qualsevol càrrec, eh?
O sea, yo dejaré el Barça... Bueno, miento. Yo me iré del Barça cuando me digan que la puerta está ahí.
El Barça te tiene que dejar el Barça a ti.
Yo siempre digo que el Barça te tienen que echar. Yo estoy donde quiero estar. Entonces, como tengo la capacidad para poder adaptarme a una cosa y a otra, mientras que el Barça cuente conmigo y crea que todavía soy... útil, aquí estaré.
Doncs un valor com Sergio Lozano, estic convençut que el Barça el valorarà sempre com cal i ja es va demostrar divendres amb aquest acte d'homenatge i amb la seva samarreta ja present al costat d'altres agendes del Palau Blaugrana, al més alt del Palau. Sergio Lozano, lo dicho, moltes gràcies per estar que t'hi jugues i pel teu testimoni i exemple de trajectòria esportiva i de vida.
Gràcies a vosaltres.
Què t'ha agradat, no, Pau, suposo?
Sí, home, és que en Sergio és dels referents. Aquest l'he anat jo a veure al Palau molts
anys. Un veterà.
Anys.
Ja jugava a futbol, que tu encara no havies nascut, Pau.
Sí, tant, si és que és el millor. A més, escolta, la seva trajectòria no és fàcil, però sí que saps que és fàcil vendre un pis. Amb compramostupiso.com, home, te'l compren directament i t'estalvies visites, t'estalvies mal de caps. Això sí que és fotre un gol, home. Vens el teu pis al teu ritme i sense complicacions a compramostupiso.com del grup immobiliari Heritage.
I quan ja tens el pis, saps què pots fer? Pis, sofà, tele i a veure documentals.
I a veure documentals. I si no ho saps, doncs en Llimós, el Raül Llimós, te'n pot portar els que vulgui.
Que li hem demanat al Raül Llimós avui ampliar la seva llista de recomanacions.
Ració doble avui. En lloc de 4, en recomanarem 8. Anirem per feina i tots tenen vincle amb el Mundial o amb la història dels Mundials. De fet, començo per dos que no són documentals. Són ficcions basades en fets reals de Mundials històrics. El primer que recomano és una sèrie dedicada al campionat del món de Mèxic 70 que va guanyar el Brasil de Pelé.
Dicen que nuestra selección paró el tiempo y que fomos superados.
Es diu Brasil 70, The Third Star, la tercera estrella, va ser el tercer mundial de Brasil després del 58 i el 62, i el tercer de Pelé. És una sèrie de 5 capítols, d'uns 50 minuts cada capítol, està a Netflix i explica la història d'aquella selecció considerada una de les millors de la història, amb Pelé, Jairzinho, Rivelino, Tostao, Paulo César, Caju, Carlos Alberto, una selecció que va guanyar la tercera estrella pel Brasil, però va tenir molts problemes perquè tenien un entrenador que era Saldanha, després el van canviar per Zagallo, o sigui, no va ser fàcil arribar a aquell Mundial amb possibilitats de victòria i finalment tenien tant talent que van guanyar i jugar molt bé.
És ficció?
És ficció.
Però fidel a la història?
Fidel a la història, sí, sí. Basada en fets reals. També hi ha un toc polític perquè Brasil vivia una època de dictadura militar, i allò també va influir d'alguna manera en la selecció brasilera. Si veieu... És una sèrie com molt complementària a la sèrie de Pelé, que també es pot veure a Netflix i que també és una ficció basada en fets reals.
Aquesta és Brasil 70, la tercera estrella, i està a Netflix, 5 capítols ficcionats, però fidels a la realitat, per parlar del que molts creuen és el Mundial de la millor selecció de la història.
Sí. I d'una pel·lícula, d'una sèrie basada en fets reals, a una pel·lícula.
En 1986 se jugó el mejor Mundial en la historia de los Mundiales. En México.
Una pel·lícula de 90 minuts, d'una hora i mitja, basada en la història de com es va organitzar el Mundial de Mèxic 86. És un Mundial que no s'hauria d'haver jugat a Mèxic, s'hauria d'haver jugat a Colòmbia, però hi havia diversos problemes organitzatius i al final la FIFA va otorgar el Mundial a Mèxic, que ja n'havia fet un a l'any 70. Era el primer país en la història que repetia ser la seu d'organitzar un Mundial.
Amb 16 anys de diferència, només, del 70 al 86.
Sí, amb 16 anys de diferència. Després a Itàlia 90 ja va repetir, Itàlia ho havia fet als anys 30, però era el primer país que repetia, i va ser una mica de carambola. I aquesta pel·li explica com ho van aconseguir. El protagonista és un tio que és un personatge de ficció, que és Martín de la Torre, que està interpretat per l'actor mexicà Diego Luna, que és famós, però aquest Martín de la Torre, en realitat, el personatge que interpreta és el de Rafael del Castillo, que era el president de la Federació Mexicana, que va ordir una estratègia i amb tot tipus d'accions ètiques i no ètiques per aconseguir que Mèxic organitzés el Mundial del 86. I la pel·li explica això, com ell va aconseguir que Mèxic pogués ser la seu del Mundial. Sí, aquí hi ha menys futbol que en la primera, que en la de Brasil 70, on el futbol està molt ben rodat. Aquí hi ha poc futbol i hi ha més política. Tot surt Hugo Sánchez, per exemple, un actor fent Hugo Sánchez. Hi ha una mica de futbol, però hi ha més política, passadissos, la FIFA...
I quan veus Hugo Sánchez penses, sí, és Hugo Sánchez?
Sí, sí, home, clar, amb el cabell arrinxolat. Sí.
Està Netflix, també?
És divertida, aquí hi ha tocs d'humor, està Netflix, també. Sí,
Netflix,
sí.
Val.
Mèxic 86 s'acaba d'estrenar, fa res. Sí, sí.
Per tant, sèrie ficcionada de 5 capítols dedicada al Brasil del 70 i pel·lícula també ficcionada dedicada al Mundial de Mèxic del 86.
Sí, és fàcil de recordar perquè és Brasil 70, Mèxic 86. I ara anem cap al 2010.
Wow. Oh, je l'ai jamais vu.
Je pense.
Va te faire en...
Anem cap al 2010, però no per parlar del Mundial d'Espanya ni d'Andrés Iniesta, sinó per parlar de l'autobús, Los Blues en Huelga. És un documental, també acabat d'estrenar, dedicat al sidral que va viure la selecció francesa al Mundial 2010. Raymond Domènech, que era l'entrenador, va expulsar Nicolas Anelka i allò va provocar un motí entre els companys d'Anelka, que en un entrenament, es va fer molt famosa la imatge, l'autobús va arribar al camp d'entrenament i es van negar a baixar de l'autobús, es van negar a entrenar. Allò, imagineu-vos el sidral en ple mundial, el Cristo que va provocar. I aquest documental explica doncs, recorda tots aquells fets amb entrevistes a Raymond Domènech, a Patrice Evra, a Bakary Sagna, a William Gallas. No hi és Anelka, que per mi és potser el...
Perquè ell té un documental, a part.
Sí, exacte. T'ho anava a dir. No hi és Anelka perquè ell explica la seva versió en un altre documental que on és? A Netflix, que es diu Anelka, el incomprendido.
És bo, el documental d'Anelka?
Sí, està molt bé. Sí.
I aquest també val la pena veure?
Sí, està bé perquè recordes aquell passatge que potser ja havies oblidat i van tenir un Cristo. I un Mundial pot anar molt bé o pot anar molt malament. I el Mundial 2010 de França, que anys després van ser campions, 8 anys després, però el 2010 va ser un desastre.
Amb Raymond Domènech, que té arrels catalanes i era un boig de l'astrologia, si no recordo malament. Alguna vegada l'havíem entrevistat.
Això és un documental one-shot, d'un capítol, diguem-ne, de 79 minuts.
Més.
Jeg tror ikke noe lag noensinne...
De França a Noruega. Norway, The Dark Horse, el cavall negre, acabat d'estrenar també a Netflix. Són dos capítols, documental, i explica l'èxit de Noruega que 28 anys després, des del 98 no jugava en un Mundial, torna al Campionat del Món amb una generació de futbolistes increïble com Erling Haaland, Odegaard, Sorloth, entrenats. Vosaltres recordeu aquell entrenador del Copenhagen que va jugar contra el Barça, que era calvo com Guardiola, que es deia Solbakken?
Sí.
Doncs és l'entrenador de Noruega, que és un tio molt mediàtic,
Solbakken.
I és l'entrenador de Noruega i un dels grans protagonistes d'aquest documental que explica com han assolit aquest èxit de tornar a un Mundial 28 anys després, i és clar, pots veure Haaland, pots veure Odegaard, pots veure Sorloth i doncs les intimitats al back office de la selecció noruega, que no tenen mal equip, eh?
De fet, ara m'has fet pensar que jo tinc tots els àlbums de Panini. Mm-hmm. El del 98 surt un tio que estic ensenyant ara mateix a la pantalla del live del que t'hi jugues, que és Alfie Inge Haaland. El pare d'Erling Haaland va participar, almenys surt als cromos de Panini del 98, el pare de Haaland, 28 anys després, el del 2026, surt el seu fill, que és aquest que també estic ensenyant a la pantalla, em va cridar l'atenció, no?
Això em recorda
perquè,
que va...
Perquè, clar, són pare i fill, no? 28 anys de diferència, un al 98 i l'altre al 2026.
Això em recorda que va passar ahir en l'Argentina-Islàndia, que acaba el partit... I a Islàndia jugava el fill de Gudjonsson Johnsen.
Clar, que van a saludar Messi.
Que, de fet, ja havia jugat el seu pare i el seu avi a la selecció. De fet, bèstia, el seu pare i el seu avi van coincidir a la selecció. I van a saludar Messi i li va dir, te'n recordes de mi? Perquè, clar, quan era un xaval i anava als entrenaments del Barça, i Messi li va dir, no, i li va explicar, i res, Messi es va fer un fart de riure i li va donar la samarreta, evidentment. Sí.
Boníssim.
Quines històries.
Sabia que estava preparat.
Pareciera que todos quieren ser arquero, ¿no?
Vinga, i parlant de l'Argentina, Dibu Martínez, el pibe que ataja el tiempo. També ha acabat d'estrenar a Netflix. Ja us he dit que hi ha un fotimer de documentals vinculats al Mundial.
Aquest és per veure'l amb els fills.
Sí, perquè és un repassa la trajectòria d'Emiliano Martínez, el Dibu Martínez, el porter de l'Aston Villa, porter campió del món amb Argentina. És una pel·lícula de 75 minuts, un documental, però que barreja imatges de documental i declaracions d'Emiliano, de Messi, d'Scaloni, amb animació. Com que ell li diuen el Dibu, explica per què li diuen el Dibu, perquè li agradaven molt els dibuixos, i, doncs, està basat en un relat d'Hernán Caschiari, que és un escriptor periodista argentí, i combina imatges d'animació amb imatges de documental. És original. És
molt original.
I, a més, el tio té molta personalitat, el Dibu, eh?
Sí, és un tio amb molta personalitat, sense massa història que et fascini, no? Té una vida bastant convencional. De fet, sorprèn que era un nen que es portava molt bé i fins i tot que anava bé a l'escola, no? Sí. I quan veus el Dibu Martínez ara penses, aquest tio està grillat.
Sí, perquè, no, no. Perquè el tio ha fet juga molt psicològicament amb els davanters, en les tandes de penal...
A mi em va sorprendre molt. Vaig tenir el plaer de conèixer-lo personalment.
El Dibu Martínez?
Sí, en un partit de l'Aston Villa, després del partit, i em va sorprendre molt perquè té l'experiència aquella de no tocar-hi una mica del tot i després es posa el barra amb ell i la veritat que em va sorprendre
molt. Sí, és el que veus al documental, que... t'imagines a un tarat i quan el descobreixes penses que va, no està tarat.
Bueno, els porters ja diuen que una miqueta de tara...
moltes vegades entenen, perquè la imatge que ens ve, sí, no, quan amb una tanda de penals atura el Mundial, no? I el tio es posa a ballar i fot coses res. Això a vegades és per treure l'atenció.
Clar, sí, sí. I per jugar psicològicament amb
el
rival.
I altres vegades també per jugar psicològicament amb el rival, sí.
Doncs Dibu Martínez, el pibe que ataja el tiempo. Vinga, va, un altre Netflix.
Menciona lo que sientes a veces por su camiseta, por su país y por su gente.
Cada vez que se pone la camiseta de Colombia.
Canviem de país, pugem a Colòmbia per parlar de James. Recordeu a James Rodríguez?
Oh, i tant.
Que va jugar al Madrid,
va
que va jugar al Rayo.
Espectacular, no?
Va jugar al Bayern de Múnich.
D'allà el fitxa al Madrid.
Va fer un Mundial el 2014, brutal, amb un golaç que va ser el millor del Mundial. Doncs bé, han fet un documental a Netflix, des de Colòmbia, dedicat a James, perquè aquest tio jugarà aquest Mundial. O sigui, encara està en actiu, James. 34 anys, ha jugat aquest any mig any a la MLS, als Minnesota United. Jo, de veritat, és que quan vaig veure el documental ho desconeixia. I ara jugarà el Mundial amb Colòmbia i és un tio que a la seva vida ha tingut molts alts i baixos, no? A nivell mental també ha travessat moments complicats, a nivell futbolístic... també ha jugat lligues exòtiques com el Qatar o a Saudi, llavors també ha jugat al Madrid, al Bayern de Múnich, a grans d'Europa, i el documental explica la seva vida, perquè James a Colòmbia és un símbol, segurament està el jugador més important d'aquest segle pels colombians.
Teniu els documentals en breu disponibles a la pàgina web de la cadena SER, amb una notícia, perquè entenc que és la ràdio i costa a vegades apuntar-los, sobretot si esteu fent feina. Allà els podreu recuperar tots, igual que els de les altres seccions del Raúl Llimós.
James, són 3 capítols de 50 minuts.
3 capítols de 50 minuts. I també a Netflix.
També a Netflix. També a Netflix. Com el següent que recomanem.
Sí. Sí.
Once every 4 years... Pursuits of football's grandest prize.
Aquesta sèrie es diu Capitans del Món. Aquesta no és nova. Aquesta és del 2023, però la recomano perquè són 6 capítols de 50 minuts i és com la peli oficial de l'últim Mundial. En lloc de ser la peli, és una sèrie, però està feta, produïda per la FIFA, es va emetre a Netflix també, però van fer el seguiment de grans figures de l'últim Mundial, com Messi, Mbappé, Modric, Cristiano Ronaldo... Neymar i Harry Kane. De fet, tots encara jugaran aquest Mundial, però en aquell moment la majoria pensàvem que molts no es repetirien, no? Doncs tots els capitans que van seguir i es van seguir, doncs allò, abans de cada partit...
El Mundial del 2022.
És el seguiment de tot el Mundial i especialment interessant és l'últim capítol que fa el seguiment de la final i es veuen imatges de les celebracions, dels vestidors, de Messi... En fi, està bé per, sobretot, recordar tot el que va passar al Qatar 2022.
És interessant la recomanació perquè l'havia vist per allà i no em cridava l'atenció, i ara que expliques que és del Mundial del 2022, sí, sí, i amb imatges inèdites de la final, sí, el miraré.
Alerta, perquè a Netflix hi ha un que es diu Capitans i hi ha un que es diu Capitans del Món.
Que és aquest.
És aquest, Capitans del Món.
It's been a crazy four-year journey. The cameras have seen everything.
Vinga, l'últim que recomanem no és de Netflix... Novetat, notícia, és de HBO. S'acaba d'estrenar i es titula USA Against the World 4 Years with the Men's National Soccer Team.
Que bé que pronuncies l'anglès.
Un seguiment de la selecció americana que entrena Mauricio Pochettino en els últims 4 anys, entre Mundial i Mundial. És a dir, com van pair el paper a Qatar, com fitxen a Pochettino, seguiment a Pulisic, a Tyler Adams, a les estrelles de la selecció, i tot molt... amb un estil molt, molt yanqui, molt americà, és a dir, que t'entra molt bé i està ben fet. Si t'interessa la selecció americana, una de les anfitriones en aquest Mundial, són 5 capítols, també de 45 minuts aproximadament, per descobrir com és la selecció americana per dins.
Doncs ja hem fet la setmana, Pau.
Sí, bueno, mira, escolta, ara ja només queda partit avui a la nit, no?
Ja estàs concentrat, sí, suposo.
Sí, home, ens ho passarem bé.
Has fet alguna cosa de ranxeres o de tacos mexicanos?
Sí,
o...
jo intento estudiar una mica allò per aprofitar per si de cas, que encara estem en una data en què diuen que som esponges. O sigui que res, tu, aquest cap de setmana passeu-vos-ho bé, eh? I vinga, animar-me, una mica.
Vinga, som-hi, Pau. Tots amb tu. Exacte, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem dilluns a les 12, com sempre, a Ser Catalunya. Gràcies per escoltar-nos.
Què t'hi jugues?